Bona tarda, anem a donar inici a aquest ple ordinari. En primer lloc, excusar la presència del senyor Marc Ayala, el regidor de Cultura, que està de retorn conjuntament amb l'Unió d'Elles de la Flama de Copenhague, amb aquesta trobada internacional de la cultura popular que hi ha hagut aquests dies. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinari del dia 1 d'abril. Es pot aprovar? Sí. El segon punt és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 24 a la 35 de la Junta de Govern Local de la 15 de març a la 12 d'abril, amb dues incloses, de les regidories delegades de Territori i Medi Natural de la 2 a la 4, d'actuacions públiques a Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni de la número 65 a la número 154, de Via Pública i Serveis de la número 1 a la número 127, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 7 a la número 10, de Governació de la número 36 a la número 71. Ens podem donar per assabentats. Àrea de Serveis Interns i Transparència, Regidoria d'Hisenda i Finances, punt 3, aprovació de l'expedient de suplement de crèdit número 2/19. Això devia passar per comissió informativa. És un expedient en el qual s'aplica 1 milió d'euros de romanent de tresoreria. Aquest suplement que van a les partides de promoció, de manteniment de sistemes d'informació, de consum d'aigua, de manteniment d'escoles, de comunicació institucional, de transport urbà, de lloguer de maquinària, amb molts picos petits, manteniment de maquinària, manteniment de vehicles, manteniment festes, manteniment via pública, això estem parlant de picos molt petits, i llavors hi ha 577.000 que van al Banc de Sabadell, amortització de préstec, entenc, senyor interventor, no?, que és per amortització de préstec, i del BBVA també 236.000 per amortització de préstec, i de la Caixa de Pensions de 147.000 també per amortització de préstec. D'acord? Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Sí? Senyora Rosa Maria Ibarra? Ah, vosaltres primer? Endavant. Senyora Huguet, la CUP, endavant.
Gràcies. Bona tarda a tothom. En relació a l'aplicació del romanent de tresoreria obtinguda de la liquidació del 2018, algunes consideracions al respecte. Ens sembla profundament injust per la gent de Valls que s'hagi generat 1 milió d'euros de remanent de tresoreria, és a dir, diners pressupostats que no s'han gastat i que es decideixin gastar en eixugar deute als bancs. Per nosaltres això és injust i tenim un ajuntament sanejat i no tenim cap necessitat de destinar més de 900.000 euros a eixugar deute als bancs. No existeix l'urgència d'eixugar deute amb els bancs. Saben molt bé quines són les urgències de la gent de Valls i les necessitats no cobertes en programes socials, però prefereixen no gastar-se els diners del pressupost municipal i destinar-ho a eixugar deute sense que ningú ens ho demani. Per la CUP, l'Ajuntament no és una empresa privada en la búsqueda d'un rendiment econòmic positiu i uns beneficis a repartir. El que per nosaltres és important és portar a terme totes les polítiques públiques i, per tant, esgotar tot el pressupost. No creiem que l'objectiu en la gestió econòmica hagi de ser crear romanent de tresoreria positiu de manera excessiva i compulsiva només per acabar eixugant deute als bancs i seguir augmentant la partida de comunicació institucional amb 20.628 euros més. Sovint es vol fer creure que en política municipal no hi ha marge per fer polítiques de dretes o d'esquerres, i avui es torna a demostrar que sí. Tanquem la legislatura amb 1 milió d'euros de, 1 milió d'euros de marge entre les polítiques de dretes i les d'esquerres. Per la CUP aquestes no són les prioritats. Gràcies.
Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, nosaltres aquesta modificació de crèdit, aquest expedient de suplement de crèdit, no l'entenem massa bé. podem entendre el tema de l'eixugadeute, no? de que s'apliquin aquestes quantitats de 577.000, 236.000, 147.000, perquè això és el que permet la legislació i, per tant, ho entenem. També permet altres coses la legislació. Permet, per exemple, aplicar aquest romanent a polítiques socials, aplicar aquest romanent a inversions que no generin més despesa i, per tant, creiem que s'hauria pogut aprofitar per fer també aquest tipus d'actuacions. El que no entenem és aquestes quantitats tan petites que modifiquem. Quantitats de 582 euros o 947 euros. Modifiquem un pressupost que vam aprovar definitivament, si no recordo malament, el mes passat. Per tant, en un mes estem modificant un pressupost en unes quantitats realment ínfimes. Però, a més, quan analitzem la liquidació del 2018 en aquestes partides, veiem que en alguns casos hi va haver romanent. Per què ampliem aquestes partides si en el 2018 hi ha romanent? Per tant, ens agradaria que ens expliquessin per què fan aquestes ampliacions d'aquestes partides tan petites quan en alguns casos hi havia hagut remanent, no? Com per exemple doncs el manteniment de sistemes de la informació o com per exemple el transport urbà. Hi havia petits romanents però n'hi havia. I tampoc no entenem per què hem de fer aquesta ampliació de 20.000 euros, una quantitat la més important de tot aquest, a banda del tema del bancari, és la més important de totes les partides que modifiquem, amb 20.000 euros comunicació institucional. Què preveiem que hi hagi en aquest 2019, que ja tenim bastant avançat, perquè haguem de fer aquesta ampliació? Gràcies.
Hi ha alguna intervenció més, senyor Caballero?
Sí, molt bona tarda a tothom. Bueno, més o menys en línia amb el que s'ha dit abans, no exactament, no? S'està fent una consignació de despeses amb crèdit d'aquest milió i escaig d'euros. Es fa perquè és el que marca la llei vigent, que és per compensar deutes que hi ha amb entitats bancàries. I després hi ha una altra sèrie de conceptes que sembla ser que s'hagin posat més aviat per quadrar els números que no pas per alguna intencionalitat concreta, o almenys així per la informació que tenim, que és cap. Aleshores, sobten el que és l'increment de comunicació institucional amb 20.628 euros i en contrapartida ja, com deia abans la senyora Ibarra, doncs que hi ha partides que són molt minces, molt petites, no? I també en línia amb el que deia, com que s'ha aprovat el pressupost fa molt poc, és curiós aquestes quantitats tan concretes, amb els seus cèntims i tot, que més aviat dona la sensació que sigui una quadratura. Llavors, ens agradaria que es donés una explicació del perquè d'aquestes partides i concretament i amb més detall la de comunicació institucional, que és la que incrementa més amb aquests 20.000 i pico euros. Moltes gràcies.
Senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Sense entrar en detall de les diferents partides, alguns dels companys de l'oposició ja ho han fet. Sí, dir però que sovint hem lamentat que amb el romanent de tresoreria del qual disposa l'Ajuntament no es puguin utilitzar part d'aquests recursos per invertir en projectes de ciutat. Molts cops es diu que les normatives que marca l'Estat ho impedeix, en certa mesura, això és veritat, però també és cert que potser es podrien destinar més diners a inversions financerament sostenibles. En tot cas, no ens sembla del tot malament que amb el romanent també es pugui liquidar, eixugar deute, com ara es fa. De fet, la normativa ens diu que en el cas que la liquidació del pressupost situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament. Entenem, doncs, que amb l'operació que ara ens ocupa, part del romanent es destina a reduir deute i, per altra banda, per pagar unes despeses per conceptes ben diversos, tant del propi Ajuntament com del museu i també de xarxa de cultura. Ja ho han dit també els nostres companys, algunes partides són ben minces i una de les que més destaca és la de comunicació. Despeses que no es van poder aprovar dins l'exercici que corresponia, però que la corporació ha d'atendre el pagament d'aquestes obligacions. Tot plegat, és obvi que es tracta d'operacions ben legítimes i que sovintegen, però atenent-nos a que en cada exercici, en aquest mandat, no hem compartit la política pressupostària del govern municipal, en aquesta ocasió tampoc hi donarem suport i ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé, els dubtes que expressava la senyora Ibarra suposo que no deuen ser fruit del desconeixement de la llei d'hisendes públiques, la qual, aprovada pel govern del Partit Socialista i que per tant s'executen, sinó és que hi ha un, tal com marca l'informe i tal com marca l'acord, s'aplica l'article 32 de la llei 2/2012 pel que fa a la liquidació de pressupostos, que obliga a destinar una part pel que fa a reduir l'endeutament. Per tant, Ara està parlant l'alcalde, senyora Ibarra, tranquil·litzis. En tot cas, ho dic perquè, com que he dit, desconeixem, escolti'm, el que estem fent aquí és aplicar la llei, que és la llei que malauradament nosaltres hi estem en contra, però és el que s'ha de fer. I per tant, en aquest sentit, doncs, en el cas de liquidació del pressupost on situa en l'àmbit de superàvit, que és en aquest cas, aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament, i entenent com a superàvit la capacitat de finançament d'acord amb les normes SEC. I per tant el que fem és aplicar el que pertoca. No hi ha decisió política aquí. Hi hauria una decisió política, seria desobeir i no reduir l'endeutament. Nosaltres apliquem la legalitat i diem que hi estem en contra, perquè és evident que ja tenim un endeutament molt baix, estem situats al voltant del 30% tal com va presentar la liquidació dels pressupostos aquí a l'anterior ple, i per tant doncs això no faria falta. Em sembla que la CUP feia referència específicament a aquest punt de l'endeutament, que no l'entenien, que no el compartien. Jo els dic que estic d'acord, que no ho compartim, però que la gestió en aquest sentit és la que és, i per tant no, ens pot no agradar, però perquè només a més no fa falta, perquè l'Ajuntament de Valls és un ajuntament que està sanejat, que tenim un en poc endeutament i que a més paguem pocs interessos per aquest endeutament. I ara en el fons també estem destinant menys diners als bancs, per tant pagarem menys interessos, cosa que també entenc que a vostès els hauria de satisfer. Pel que fa a la resta de partides, doncs bé, aquest primer punt va lligat, perquè si no es podria aprovar el punt quart, el punt cinquè i el punt sisè, que són els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'Ajuntament de Valls, del Museu de Valls i de Xarxa de Xarxa de Cultura. Que això, com saben, cada any doncs, hi ha alguns picos petits, com són picos petits, que és el motiu perquè els entengui, són picos petits de factures, que a més hi ha el detall concret i està a la seva disposició doncs, de totes les factures, de tot el que és, etcètera, etcètera, coses picos petits, perquè d'un pressupost de 60 milions d'euros, com té l'Ajuntament, doncs això són aspectes normals, estem parlant d'una quantitat de 40.000 euros, no estem parlant de cap... 41.738 euros, que és el següent punt, per tant ja m'adalanto a l'explicació del següent punt, perquè si ho pregunten doncs ja el responc. És, hi ha la part de reducció de l'endeutament que ens obliga a l'estat espanyol, i hi ha la part del reconeixement d'extrajudicial de crèdit, que són petits picos de factures doncs, que s'havien quedat, que s'havia acabat la partida, etc etc, i que s'aproven ara per ple, i aprovem aquesta aplicació del romanent per poder pagar aquestes factures que eren l'any passat. Per tant, tampoc és res greu, és de romanent diners que van sobre l'any passat, que s'apliquen a picos petits de factures que quedaven pendents per aprovar de l'any passat. Per tant, no, aquí tampoc hi ha res extraordinari ni anormal ni de mala gestió. Al contrari, jo crec que són uns imports baixos, perquè ens situem al voltant d'uns 41.738 amb 44 euros de diferents àmbits, ja els he dit les factures el que eren, i és evident doncs bé, doncs que això forma té la supervisió dels tècnics de la casa i de l'Ajuntament, i per tant doncs, total confiança doncs, que se gestiona de forma correcta les finances públiques pel que fa a l'administració i també de les despeses. Hi ha alguna intervenció més en aquest punt? Sí, senyora Ibarra.
Sí, no, només per aclarir, jo no m'he referit en cap moment ni he fet crítica del fet d'eixugar deute. Coneixem perfectament el que diu el Reial Decret Llei 10/2019, aprovat pel Govern de l'Estat, en aquest sentit, però també coneixem que es poden aplicar aquest romanent de tresoreria a altres actuacions, i això és el que els dèiem. Respecte a aquests picos que deia vostè, entenem que s'hagin aplicat per pagar aquestes factures que quedaven pendents i que són realment quantitats petites. El que ens queda per entendre, però, és el del tema de la comunicació institucional, que augmenta en 20.000 euros quan en el 2018 va quedar un remanent de 8.070. És a dir, perquè jo no he sabut veure, potser he estat jo que no ho he vist, però en els reconeixements extrajudicials de crèdit que hi ha en els següents punts no he sabut veure cap reconeixement precisament d'aquesta quantitat més important de comunicació institucional. Simplement això. Gràcies.
Perdó, no és que estiguem posant més diners de comunicació, sinó estem posant trobant-lo de l'any passat, que vol dir coses que no es van entrar i que ara es financien. No vagin tres peus al gats aquí, senyora Ibarra, no busquin aquí, senyor Caballero.
Sí, com que s'ha anticipat també ja amb la resposta, anava una miqueta en línia amb ella, no? Que agraeixo que vostè, dintre d'aquest punt, hagi anticipat inclús informació dels punts següents, que ja ha fet una avançada, però clar, quedava la petició que abans li havia fet del contingut d'aquests 20.000 i pico euros de comunicació institucional que ara ha fet referència. Però clar, era una miqueta saber, perquè els altres tenen com a reconeixement extrajudicial, aquest és un expedient de suplement de crèdit, entenc que els següents són de factures d'anys anteriors, aquest d'aquí es podia interpretar que eren de modificació pressupostària d'aquest any i per tant no m'encaixava el que m'estava explicant vostè de l'increment de factures que han aparegut amb el que estan parlant ara, perquè aquest punt, que jo sàpigui, estem parlant d'això, l'aprovació de l'expedient de suplement de crèdit, i els punts on se reconeix qüestions o factures no ateses per aquest Ajuntament és el que es tractarà amb els punts 4 i 5è, que són els reconeixements extrajudicials de crèdit. I, per tant, aquí reitero la pregunta, amb la modificació pressupostària que es fa dintre d'aquest any, d'aquests 20.000 euros de comunicació, quin és el seu contingut? Perquè vostè estava dient ara, o jo he entès malament, que eren factures que havien quedat penjades de l'exercici anterior, quan no tindria que ser així.
Sí, sí, és així. És així, senyor Caballero. El punt 4 aprovem, i el 5 i 6 s'aproven aspectes pendents de l'any anterior. I aleshores això es pot finançar amb romanent de tresoreria, i ara el que fem abans d'aprovar aquests punts és dotar les partides per tal de poder-ho aprovar i ja està. És a dir, no hi ha res estrany, és a dir, al contrari, jo li he de dir que trobo que és poc import. 41.000 euros trobo que és un import relativament baix. Hi ha hagut anualitats que hi ha hagut imports molt més elevats i per tant això agrair l'esforç que fa tots els departaments i els tècnics per tendir l'excel·lència. Però en aquest sentit és, apliquem aquests romanents, ja entenc que hi ha romanents que queden pendents, i ara estic fent memòria, però diria que per poder aplicar el romanent de tresoreria amb altres inversions hi ha d'haver una part que es destina a reduir endeutament, perquè si no hi ha aquesta part no es pot destinar a inversions sostenibles, per exemple, i per tant això és el que s'està fent, i això et donarà un cert marge, i aleshores aquests picos petits són el punt 4, 5 i 6, que són imports relativament doncs, baixos, menors. Alguna cosa més? Senyor Font.
Sí, precisament, senyor alcalde, més que res per explicar-ho, jo el que he intentat fer és precisament relligar tots aquests punts, i en principi és una única intervenció la que faig d'aquests quatre.
Molt bé. Entenc que podem passar a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Contra. Abstencions. 12 vots a favor, 7 en contra i una abstenció.
Molt bé. El punt 4, entenc que ja l'he explicat, no sé si hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa en aquest punt. No? Es pot aprovar o s'ha de votar? S'aprova? Estem al punt 4, aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2019. Votació. Si la senyora Fàbregas no participarà d'aquí.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 11 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions.
Punt 5 i 6 poden votar de forma conjunta? Sí? Entenc que votació també. Sí? Endavant, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Abstencions? Dotze vots a favor, sis en contra i dues abstencions.
Molt bé, el punt 6 tampoc participa la senyora Fàbregas. Eh? Àrea de territori i habitatge... Sí, senyora Huguet, perquè demana la paraula.
Puc fer explicació de vot?
Sí,
gràcies. Pensàvem fer una explicació de vot, sí? Fem explicació de vot, en tot cas, dels tres punts, del punt 4, del 5 i del 6. Amb els tres expedients aquests de reconeixement extrajudicial de crèdit, que no són més que factures que no s'han pagat de l'exercici passat del 2018 i que les portem a aprovació ara en el ple d'abril. Quatre mesos després d'haver iniciat el 2019, amb un import total de 66.211,29 euros, un import important com per intuir que alguna cosa ha fallat. La demora en l'aprovació del pressupost del 2019 o la manca de previsió de liquiditat en les partides del 2018 o una mala planificació econòmica, portem anys oposant-nos a com s'utilitza el reconeixement extrajudicial de crèdit. No pot ser una drecera per quadrar números. Ens hem oposat sempre a la tàctica habitual dels reconeixements aquests de crèdit per part de l'equip de govern i avui ho tornem a fer. En aquest Ajuntament queda molt de marge de millora en la honestedat aquesta de la gestió econòmica.
Molt bé, alguna explicació de vot més? Sí, senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Amb el punt anterior, amb el 3, havíem votat en contra, perquè és una modificació que entenem que és pressupostària. Amb aquests punts 4, 5 i 6, que el 5 i el 6 s'han votat conjuntament, l'explicació seria exactament la mateixa. Estem reconeixent que hi ha unes factures que no es van pagar. La senyora Huguet ja ha fet esment a la seva curiositat i, per tant, del per què s'acumula aquesta quantitat important, altres són molt minces i, per tant, no hi ha res a dir. El que són de reconeixement de factures d'anys anteriors es tenen que reconèixer perquè és així a dret i per tant aquest és el nostre vot d'abstenció amb aquests punts.
Molt bé. Passaríem ara a l'àrea de territori i habitatge, la regidoria de territori i medi natural. El punt 7 és aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls. Tenim el goig que ens acompanyi el senyor Sebastià Jornet, que ha sigut coordinador de l'equip redactor, que ens dirigirà unes paraules en aquest punt, abans de les intervencions del grup. I em sembla que pot parlar des d'un micròfon que està preparat, senyor Sebastià. Molt bona tarda i gràcies per seguir.
Bé, molt bona tarda, senyor alcalde, molt bona tarda, senyors regidors i regidores. Ja fa bastant de temps que vaig dir que vostès començaven una marató. Segurament l'instrument de major jerarquia en termes d'autoritat urbanística que un ajuntament pot fer és el Pla General d'Ordenació. A mi m'agrada dir més Pla General que aquesta cosa que en diem ara de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i per tant no expressaré com a Pla General. Revisem una cosa que és vigent de l'any 1988, per tant porta més de 30 anys de vigència. I jo crec que l'Ajuntament de Valls ho ha fet bé en el document de l'abans, en el que va assentar les bases programàtiques del pla, ho va fer bé en el document de l'aprovació inicial, aprovant per unanimitat de tots els partits polítics el document de l'aprovació inicial, i això va passar a començaments de l'any 2014, i ara, 5 anys després, ens trobem per la tercera etapa, l'aprovació provisional. Ens quedarà només una, l'aprovació definitiva, però que aquesta ja no li correspon a l'autoritat i a l'administració local, sinó que li correspon a la Generalitat de Catalunya. Què ha passat amb aquest temps, des de la inicial fins a la data d'avui? Doncs hem tingut que sol·licitar una trentena d'informes, tots ells favorables a data d'avui. Alguns han arribat molt recentment, per això avui no podem, per això avui podem aprovar provisionalment i no abans. Hem tingut unes 125 al·legacions. D'aquestes 125 al·legacions, jo diria que dues terceres parts són estimades o estimades en part i només un terç són desestimades perquè demanen coses que són contràries al bé públic, contràries a l'interès públic, contràries a l'ordenament general del municipi. Si jo hagués de resumir en tres paraules què fa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls, diria tres coses: equilibri, centre i torrents. Equilibri, Centre i Torrents. Equilibri. Hem procurat fer un municipi, un poble, una vila equilibrada. Equilibrada amb els serveis, amb els equipaments, equilibrada amb els espais lliures i equilibrada amb la seva vocació de disposar d'un planejament que ordeni el futur d'aquesta vila. Equilibri amb l'ordenació, equilibri també amb les propostes de creixement. El centre, ho saben tots els presents, ha estat una obsessió d'aquest equip i del pla. L'aposta pel centre és l'aposta clara del pla de Valls. I l'aposta pel centre passa per dos, jo diria per tres coses. Una, per posar més intensitat en el creixement en el centre que amb les extensions, apostar més per en aquest urbanisme del segle XXI que parla més del reciclatge urbà que no pas de l'extensió urbana. L'aposta pel centre passa també perquè, i això ho vaig dir un dia, en les actuacions del centre històric només crec en tres estratègies: rehabilitació, rehabilitació i rehabilitació. Vam treure totes aquelles afectacions que dificultaven la rehabilitació i per tant hem fet possible que la rehabilitació sigui possible. I l'aposta pel centre posa també una mirada en integrar el patrimoni, en integrar el catàleg, un document molt extens que de fet un dels informes de cultura és els que ens ha arribat molt tard, segurament per la complexitat, i per fer coherents el que seria el planejament urbanístic amb la voluntat de preservar això que és identitat de Valls, que és el patrimoni més significatiu arquitectònic de la ciutat. I la tercera part ha estat els torrents. Els presents saben la discussió de Sant Pou, la Xamora, el Catllà, què podem fer i què pot fer el pla perquè els torrents siguin els pulmons de Valls. Permeti'm l'analogia, Terrassa. Terrassa sempre ha estat una referència i el tresor que té Terrassa en Vallparadís ha funcionat sempre com una referència. Ja sabem que els torrents són més encaixats en el cas de Valls. Jo recordo que els explicava que els torrents tenen fondo, falda i balcó i que en el fondo teníem un tubo de clavegram que s'havia de traure. No és fàcil traure un tubo de clavegram, ni molt menys, però la feina tècnica, la feina política de treballar amb Sorea, amb l'empresa, per poder que en el futur els torrents de Valls siguin un parc que ens permetrà disposar aquestes 22 hectàrees que el pla preveu ampliar fins a 44 hectàrees. Res més, a vostès els hi correspon la decisió d'aquest acte administratiu.
Moltes gràcies, senyor Sebastià Jornet, i moltes gràcies per la feina que vostè ha coordinat i els diferents equips multidisciplinars que hi ha hagut, des de mobilitat, de patrimoni, de medi natural, en tots els àmbits, el sòl no urbanitzable, etcètera, etcètera, molt ampli i un treball, sense dubte, doncs, molt potent. A continuació té la paraula el senyor regidor de Territori i Medi Natural, el senyor Martí Barberà.
Bona tarda. Bé, avui el fet de que el coordinador de tot el document del POM sigui qui hagi intervingut precisament és perquè és una data important en tot aquest procés. El document marxa de la ciutat de Valls, anirà a la Comissió Territorial d'Urbanisme i esperem i confiem doncs, que sigui ja per una aprovació definitiva i una publicació aviat durant aquest 2019. Agrair tot aquest temps que el Sebastià Jornet també parlava, no? El desembre del 2011 aprovàvem l'abans, havia estat un debat d'entre els grups polítics municipals, havia estat un debat de participació ciutadana, havia estat segurament les claus del disseny del document que ara més complet i més ja ha passat per les diferents administracions teníem i posàvem damunt de la taula. Era un document agosarat en molts aspectes, alguns ens els han ajustat en els diferents informes sectorials, però la gran majoria es mantenen i la filosofia del document es manté al 100%. Era el 2014, al febrer, quan fèiem l'aprovació inicial, en vam fer dues per corregir uns petits desajustos que durant els dos anys de suspensió de llicències no afectessin a diferents activitats econòmiques de la nostra ciutat. I bueno, ara a l'abril del 2019 arribem a la provisional. Uns 8 anys... Jo preguntava al Sebastià, escolta, però això la marató que dius, quines dades objectives tens o no tens? Bueno, més o menys la mitjana d'un desenvolupament d'un pla d'ordenació urbanística municipal és de 8 anys, nosaltres potser estarem 8 i escaig, per tant estem dins de la mitja dels documents, tot i ser un document extens. És un document extens i de qualitat. El mateix enginyer municipal, el Jaume a Gironès i l'assessora jurídica en aquest aspecte, la Sílvia Caire, també els que els vull agrair tota la seva dedicació i el temps i la feina durant aquests anys, parlaven no, de la qualitat i l'excel·lència, de tenir una cartografia i tota una documentació del segle XXI, en teníem una del segle XX fins ara. No? Per tant, aquest document, que és complex, coordinat pel Sebastià Jornet, amb el Gabriel del seu despatx, amb el Joan i l'Anna, que van portar el que era l'oficina del POUM en aquelles primeres èpoques on intensament s'estava treballant aquí a l'Ajuntament, amb Mirada Local, que va dissenyar tot el procés de participació ciutadana, amb el Francesc Primer, en un inici, i l'Ignasi Grau posteriorment, amb tot el tema de documentació ambiental, amb el MCRIT, que vam aprofitar per fer l'estudi de mobilitat del POUM, però també l'estudi de mobilitat de la ciutat, amb la Montserrat Mercader, amb la seva memòria social, que va col·laborar molt també amb el Pla Local de l'Habitatge i amb tota aquesta feina que ens ha portat paral·lelament, amb la Sònia Roca i tot el seu equip, amb el Francesc Murillo i la seva gent, amb el catàleg de béns a protegir i també amb el catàleg i masies, catàleg de masies i cases rurals. I també tot un treball extens d'edificacions en sòl no urbanitzable per decidir no quins veïnats o no portàvem a aprovació. Per tant, tot un equip que compaginat amb els de la casa, amb els tècnics de la casa que acompanyaven el Jaume i la Sílvia, doncs, durant aquests anys ens han acompanyat i ens han ajudat a tenir a la nostra ciutat aquest document de qualitat i excel·lent. Dissenyàvem l'abans un model de ciutat amb diferents eixos. Un com a Valls capital de l'interior del Camp de Tarragona. I parlàvem d'infraestructures i de carreteres que ens el voltaven, d'una primera corona, d'una segona, per comunicar-nos amb la resta del territori, perquè la resta del territori estigués comunicat també amb la ciutat de Valls. I també fèiem reserves per equipaments esportius, per equipaments sanitaris, per equipaments educatius, per continuar sent referents a nivell de comarca, com a capital de la comarca i com a capital de l'interior del Camp de Tarragona, en àmbits com pot ser la salut, com pot ser la cultura, com pot ser els centres educatius, com poden ser moltes i moltes aspectes comercials, turístics i industrials per ser Valls capital. Havíem de garantir també un desenvolupament econòmic i sostenible. Teníem moltes parcel·les, moltes naus buides i calia en aquesta idea que sempre el Sebastià ens marca de rehabilitar, utilitzar el que ja tens, doncs el creixement industrial és potencial però no s'ha executat, és a dir, tenim el que diem i entre els regidors parlem de terreny a la nevera però no està disponible perquè volem que els que hi ha disponible i que no està ocupat s'ocupi i s'utilitzi precisament per tota aquesta idea de sostenibilitat però de desenvolupament econòmic al mateix temps i de creació de riquesa i de llocs de treball de qualitat a la nostra ciutat. També parlàvem d'una cohesió territorial i social, no? Una ciutat on la qualitat de vida, la connexió, la mobilitat, etcètera, etcètera, entrés com un eix important i tot l'estudi de mobilitat, etcètera, etcètera, marcava una mica buscar aquestes connexions, aquests repetir els passejos, no? Passeig de l'estació, passeig dels Caputxins, el passeig de Mascleriana, tots els creixements, per ser un model, un estil, uns llocs on la ciutadania s'hi pugui trobar i pugui tenir aquesta ciutat de qualitat i amable. Amb un catàleg de patrimoni, tot i que durant els anys en què estàvem funcionant el 88, hi havia èpoques millors o pitjors, almenys els que hem viscut nosaltres, hem intentat salvar tot aquell patrimoni que tot i no està catalogat poguéssim negociar i treballar per salvar-lo i així hem salvat diferents fumeres i diferents aspectes de la nostra ciutat. Un catàleg valorat i que, bueno, ens dota d'una eina molt bona per conservar i posar el patrimoni a favor de la ciutat. I d'un paisatge, la incorporació dels torrents. Em recordo quan en una xerrada a l'Institut d'Estudis Vallencs el Sebastià Jornet va anunciar, doncs sí, es poden treure i es poden posar al balcó. I no només al balcó, sinó que al final amb el treball estudiat amb les persones especialistes no aniran al balcó dels torrents, sinó aniran als mateixos carrers de la ciutat. Això precisament avui, després del ple, hi ha una junta de govern local on ja encomanem i traiem el plec per la redacció d'aquest projecte. gràcies a la col·laboració de l'ACA, i segurament en aquest projecte es definirà l'eliminació de la depuradora industrial al polígon, cosa que deixarà d'afectar els veïns del Fornàs i per tant millorarà moltes coses. Ens queda tots pendent en aquest aspecte una cosa que hem de tindre presents i hem de continuar presents, que és la finalització de la segona fase del rec a pressió, que és una cosa important i supernecessària i que també ha de ser prèvia a l'execució d'aquest projecte, perquè la nostra gent de pagesa que cuida el territori, que viu del primer sector de l'agricultura, no en quedi afectada. I un altre eix important, el barri antic, el centre històric. Aquest pla general, com diu el Sebastià, o POUM, com hem de dir, vol fer del barri antic i del centre històric una altra vegada el centre de la ciutat. El planejament del 88 i preveia creixements al voltant de la ciutat, però també preveia creixements damunt de la via del tren, i es van executar primer els de la via del tren que els del voltant del barri antic, i el barri antic ha quedat desplaçat, no és el centre de la ciutat. I això li porta també molts problemes. Per tant, els creixements a Llevant i a Ponent i tota la incorporació d'aquella moció que vam parlar en l'aprovació inicial d'exigir que els nous plans de millora al voltant del barri antic abans de posar sol a delimitació estiguin executats 6 d'ells amb un 50% de llicències donades d'edificació, creiem que és important. En tot cas, després tornem a parlar de la moció que acompanyarem després, no? Per tant, tornar que el barri antic sigui el centre. Decisions de planejament històriques segurament l'han ajudat a no ser el centre i l'hem de tornar d'una manera urgent a que sigui el centre de la ciutat. Aquests eren els grans eixos. Amb tot això, quan vam fer l'aprovació inicial vam demanar els informes sectorials, com molt bé ha dit el Sebastià. Segurament els més complexos, els més dificultosos, no perquè no hi hagi hagut col·laboració, sinó perquè s'havia d'ajustar i s'havia molt fet, han estat el de l'Agència Catalana d'Aigua i el de Cultura, però en el fons al final han sigut dos. Cultura, tenim un gran catàleg de patrimoni dels béns patrimonials, i l'ACA tenim l'inici de la recuperació mediambiental dels torrents. Per tant, ha sigut una feina no de queixa, sinó de treball conjunt i d'arribar a resultats molt importants i de canvi de model i d'imatge de la nostra ciutat. Al·legacions. Hem estat generosos en aquest sentit, segurament poguéssim hagut escurçar o no escurçar, però s'acabava el termini el 24 de setembre de 2014 i vam acceptar totes les que van entrar fins al gener del 2016, és a dir, un any i pico més que la gent que es anava anant assabentant del POM, que li arribava, veia coses perquè demanava una llicència, veia una contradicció, veia un problema, han pogut fer les al·legacions que han cregut oportunes fins a arribar a les 125 que comentàvem, no? Una vegada tot això va estar recollit i passat per comissions del POM, de seguiment del POM, vam fer un document esborrany que vam presentar a la Comissió Territorial d'Urbanisme per intentar veure quines coses ells podien acceptar, remodelar, discutir, ficar-nos d'acord, i de fet vam anar a Falset, a la capital del Priorat, en una reunió territorial de la Comissió Territorial d'Urbanisme amb el Jaume Gironès i la Sílvia i jo mateix a defensar aquest projecte. Aquí me toca agrair al Francesc Santacana, responsable d'aquesta oficina de Comissió Territorial d'Urbanisme, i que amb ell hem treballat, ha vingut aquí, ens ha parlat dels ponts, del seu model. Penseu que Valls durant aquests anys ha estat referent també al Col·legi d'Arquitectes de Reus, perquè diferents arquitectes i diferents professors ens han utilitzat amb els torrents, amb la incorporació dels torrents, etc., com a un camp de treball i d'experimentació i d'innovació en l'àmbit de l'arquitectura. Una vegada fet tot això, tot allò que se'ns ha dit des de les administracions que tenen competències superiors a les nostres, ho hem debatut i quan hem arribat a un acord s'han incorporat. De fet, hem aconseguit tenir l'informe de carreteres, el desembre del 2018 arribava, amb el que hem pogut reajustar totes unes línies de carreteres, d'infraestructures que envolten la ciutat d'una manera més lògica i més adequada. Per tant, tot això d'aquí ha estat una feina tècnica important d'incorporació i de treball. Hem incorporat ja a darrera hora, de fet a la taula del barri antic vam demanar que l'urbanisme fos la primera línia per poder recollir totes aquelles iniciatives i incorporar-les en el document, totes aquelles que no demanessin una altra aprovació inicial, i en aquest sentit s'han incorporat i s'han separat edificis que, perquè es puguin rehabilitar més els que tenen més valor patrimonial. S'ha incorporat a partir d'habitatge el que és la façana aparent per poder fer rehabilitacions importants a la ciutat, però que la imatge no quedi deteriorada com a centre històric, com a barri antic, com a centre de la ciutat. O inclús hem aconseguit al final retocar el tema d'alçades de les construccions de magatzems agrícoles, no? I de les dues plantes i d'una planta, que era un tema que tots els partits estaven preocupats, de que una cosa és ajudar que no hi hagi edificacions en sòl normalitzable i l'altra és que els pagesos, la gent que viu de l'agricultura, no pugui fer les instal·lacions que necessita per poder realitzar la seva activitat. Per tant, fins a darrera hora hem estat incorporant aquelles coses que hem pogut recuperar. De fet, és un document, i crec que ens hem de felicitar tots, que va rebre el Premi Catalunya d'Urbanisme. I quan llegeixes els motius, hi sents innovació, ordenació del territori, criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, participació ciutadana, interdisciplinarietat, veus allò que dèiem de que el coordinador, que és el Sebastià, era un director d'orquestra. És un document que tot i que haver estat en aquests 8 anys i escàs viu, actiu, sembla que dius comença algo ara. No, no comença algo ara. I ha començat. En temes d'infraestructures ja tenim la connexió entre la rotonda de la Nacional 240 amb la carretera del Cuber. L'inauguraven fa un any escàs o 2 anys. Allò era una cosa que vam començar a dibuixar i que ja està executada. El document del Pla Especial de Torrents de Valls no s'ha de començar a redactar. Està redactat i està esperant a que el POM vegi la seva llum per poder tots els grups municipals començar a treballar i debatre'l d'una manera intensa entre nosaltres i amb la resta de la ciutat. No només aquest document, sinó que tenim un esborrany de projecte executiu de la recuperació mediambiental de l'aiguabarreig del torrent del Puig, amb un projecte a punt d'aprovar inicialment de la remodelació, restauració del pont dels Molins. Durant aquest temps hem aprovat el pla local de l'habitatge, també, i és una eina que ja s'està utilitzant i que s'està treballant. I avui, amb Junta de Govern, aprovem això, el projecte executiu per treure els col·lectors de la Llera subvencionat per l'ACA. Remarco, ens queda una cosa pendent, que és acabar la segona fase del recapressió, a la qual tots hi estem compromesos. També hem fet l'estudi de fer els torrents de valls ciclables, fer una ruta per poder passejar i poder anar amb bicicleta que ajudi la mobilitat de la ciutat, que faci que el ciutadà estigui de cara als torrents, que tingui quasi 5 quilòmetres i escacs de llargada. Per tant, que els espais verds formin part de la ciutat i del benestar de les persones. Hem treballat tot el tema dels criteris de la taula del barri antic, per tant, tota aquesta feina està feta i, de fet, l'autonomia que ens dona el fet de tenir un POUM aprovat urbanísticament farà que moltes de les aprovacions definitives no hagin de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme. Per tant, aquest document ens dona autonomia urbanística, agilitat i rapidesa a l'hora de fer les coses, sempre que els paràmetres es compleixin i s'adequin i els que hem aprovat o aprovarem amb aquest pla d'ordenació urbanística municipal o pla general. Per tant, continua sent bàsic i important per nosaltres les infraestructures, els equipaments, el polígon industrial, el comerç, el turisme, l'activitat econòmica, el patrimoni, els torrents i el barri antic i el centre de la ciutat. Crec que és un document que és majoritàriament de consens entre tots els grups municipals. De fet, hem intentat que sempre hi pogués haver un contacte directe entre els grups municipals i l'equip redactor o entre els grups municipals i els tècnics municipals que han fet els informes, precisament perquè fos un projecte a 15 a 20 anys, fos un projecte de consens i fos un projecte que ens servís per transformar la nostra ciutat, per recuperar el barri antic, per posar els torrents al servei de la ciutat i per fer-nos capital de l'interior del Camp de Tarragona per les persones i també per l'activitat econòmica que és necessària.
Moltes gràcies, senyor Martí Barberà. Recordar que m'he descuidat jo al començament, que a fruit d'aquest punt també incorporem d'urgència una moció, que tindrem l'apartat de mocions d'aquí del ple al voltant d'acordada amb tots els grups municipals. A continuació, té la paraula el senyor Cartanyà.
Moltes gràcies. Bé, queden lluny aquelles sessions del 6 de febrer i 6 de juny del 2014 en què vàrem fer l'aprovació inicial del POUM. Ara, després de molts mesos de treball, de resoldre al·legacions, de compilar informes sectorials, estem en disposició de fer aquesta aprovació inicial del POUM. Ha estat una feina llarga, densa, per això cal que el primer punt d'aquesta exposició sigui reconèixer als tècnics de la casa, en primer lloc, a l'equip redactor, la seva feina i implicació per fer-ho possible. I en segon lloc, penso que també cal felicitar la predisposició al diàleg constructiu de tots els grups polítics i en especial de tots els regidors que han format part de la Comissió del POUM, els d'aquest mandat i els del mandat posterior. Crec que sense aquest clima de treball i predisposició del consens no tindríem en mans un document com aquest i crec que tenim un molt bon document. Des d'Esquerra Republicana pensem, i suposo que des de les altres formacions ho podreu compartir, estem satisfets del document que tenim perquè contribueix a dibuixar un futur de ciutat ben diferent, un futur de ciutat que miraré de forma breu perquè ja hi ha hagut una exposició bastant àmplia per part del regidor que li pertoca, el Martí. En primer lloc, i també ho deia el Sebastià al seu inici, recentralitzar la ciutat. És molt important l'esforç que fa el POUM per retornar al centre històric la centralitat de Valls, afavorint els creixements futurs al seu voltant, en concret tota la banda sud, i establint una clara prioritat en desenvolupar els nous PMU que venen a substituir el PERI 2, 3 i 4. A més, amb la certesa que ja es va fer en l'aprovació inicial i ho tornem a fer, en aportar a aquest ple una moció que més enllà del POM hi ha un compromís polític de refermar que aquesta és una voluntat no només d'un document sinó és una voluntat política de consens de tots els que formem part d'aquest consistori. Per tant, és important aquest punt. En segon lloc, projectar el futur amb tranquil·litat i pausa, ni dic jo. Aquesta planificació que hem fet per abordar el futur, no sabem quins creixements tindrem, no sabrem si demogràficament la ciutat creixerà molt o poc, però el que sí que sabem és que el POUM contempla una graduació progressiva de creixement, que es pot donar o no es pot donar. Tenim sòl delimitat, sòl no delimitat, i tenim reserves suficients, el que ens hem acostumat a dir, com bé deia el senyor Martí Barberà, reserves suficients a la nevera, per futurs creixements, per planificar-los de forma harmònica i equilibrada territorialment per anar relligant la ciutat, no? Evitant aquells errors del passat que van propiciar creixements cap a zones sense continuïtat amb la consegüent pèrdua de centralitat que avui patim. El tercer punt que vull destacar és l'aposta per la rehabilitació, no? El que dèiem, rehabilitar, rehabilitar i rehabilitar. Tenim un barri antic extens, és cert, és diferent d'altres ciutats, és molt extens, amb una distribució complexa, amb uns carrers estrets, amb habitatges petits i en vertical i amb un alt nivell de degradació i d'habitatges buits. El POUM racionalitza moltes de les propostes que el PMU del barri antic tenia. Ara es contempla una filosofia que es desprèn per millorar aquest teixit urbà degradat i per fomentar-ne la rehabilitació i la recuperació d'espais per equipaments. Tots sabem que rehabilitar no és barat. Per tant, s'han d'aplicar mesures per facilitar-la, tant econòmiques com tècniques, via subvencions, exempcions de taxes, assessorament tècnic, etc. Si no som capaços d'actuar de forma valenta i decidida en aquest àmbit, es farà molt difícil recuperar l'excessiva degradació que pateix el barri, només confiant en la iniciativa dels privats, dels propietaris privats. Per això, a l'introduir aquest canvi en el document final, possibilitant l'agrupació d'habitatges amb una solució de façana aparent per conservar la tipografia del barri, permet rendibilitzar les actuacions, generar un tipus d'habitatge en horitzontal, amb més lluminositat, adaptat per l'accessibilitat. I aquest pot ser un atractiu per retornar vallencs i vallenques en aquesta zona de la ciutat i poder potenciar aquesta rehabilitació. Aquí també fer esment a la moció que després aprovem també consensuadament, en el que ens combinem tots a potenciar aquesta rehabilitació i a fer iniciatives públiques o privades que puguin redundar en millorar el barri antic. El quart punt que voldria destacar és la recuperació dels torrents com a parc urbà, que ja s'ha esmentat, i crec que és un dels grans encerts del POUM i que les futures generacions podran valorar molt més, amb molta més força, aquesta proposta que posem damunt de la taula, perquè d'aquí uns anys podran gaudir d'aquestes 44 hectàrees. La transformació d'aquest espai en parc urbà, passar d'una ciutat que viu d'esquena als torrents a una ciutat que els integra i els utilitza com a vertebradors d'activitats, de comunicació, perquè a banda dels circuits ciclables hi ha passarel·les, hi ha circuits a través dels torrents que serveixen per anar d'un punt a l'altre a la ciutat, és un canvi molt destacable. Imaginar-se una ciutat amb terrasses fluvials, amb miradors, amb carrers perimetrals i amb parcs és un canvi totalment diferent. A més, durant tot aquest temps que ha passat des de l'aprovació inicial, com bé deia el Martí Barberà, hem pogut avançar en el que en un inicial preveiem, aquesta substitució del clavegram de la llera, que en alguns trams havia de ser obtingut per la compensació de les urbanitzacions dels sectors i que dificultava el fet de treure-ho, ara ja disposem d'aquests compromisos de l'ACA per fer-ho realitat. Per tant, la viabilitat és més fàcil i la podem fer amb un horitzó temporal més ràpid. El cinquè punt que voldria destacar és la millora de la mobilitat. Trobem molt encertada la nova proposta de fer una distribució de circulació de valls a través d'un doble arc de mobilitat, un de territorial i un d'urbà. És evident que un dels problemes de la ciutat és la seva mobilitat, on quasi tot ha de passar per la Font de la Manxa. També és cert que Valls està encaixonat entre torrents, la qual cosa ens dificulta la mobilitat, però aquesta proposta de distribuir el trànsit per fora amb una sèrie de punts d'entrada en diverses zones de Valls fa que la concepció de la mobilitat també a la ciutat amb el POUM s'ofereixi un canvi radical de concepte que ens pot dibuixar aquesta ciutat de futur. El sisè punt que voldria destacar és el paisatge, la solució proposada pel sòl no urbanitzable. És molt important, tant per l'atreviment de generar nous models adaptats a la realitat que tenim a Valls, com per el seu desplegament. Aquesta proposta ens sembla molt interessant perquè dibuixa un marc, defineix un marc on concilia la protecció dels espais amb l'ús agrícola. És evident que el que portem a aprovació limita en alguns aspectes la proposta inicial, però en conserva bàsicament la filosofia. De fet, quan la vam proposar sabíem que s'hauria de remodelar perquè estàvem innovant, estàvem fent una proposta atrevida, diferent, no? que va causar molta intranquil·litat en alguns sectors i també molta curiositat en agricultura. És evident que al llarg dels anys Valls ha confegit una situació peculiar del sòl no urbanitzable, amb la proliferació de masies, masietes i altres construccions que ens porten a una saturació del sòl. Però la feina del POU ens ha permès fer la foto finish de la situació actual i ens ha portat a millorar i racionalitzar aquesta situació fent que no es pugui continuar amb un creixement fora d'ordenació. El document de treball sobre la gestió del sòl no urbanitzable dona resposta a aquest problema i alhora possibilita que aquells que viuen de la pagesia puguin millorar les seves instal·lacions en els límits que ens estableix la normativa fent compatible la protecció de l'espai i l'activitat professional. I en setè lloc, destacaria tres petits punts, però que crec que és important també parlar. El dimensionat del polígon el trobem correcte. S'han tingut present l'elevat nombre de naus industrials buides a l'hora de definir el futur creixement i alhora aquest projecte entronca perfectament i directament amb el projecte d'èxit que s'està portant a terme del Camp de Valls, que més que buscar fer créixer el nostre propi polígon, estableix sinergies amb altres polígons de la comarca. Un altre punt que voldria destacar així breument és l'estudi econòmic que acompanya el POUM. en tots els sectors i totes les propostes de desenvolupament. Està molt ben ajustat. Per tant, és un projecte econòmic que garanteix la viabilitat del desenvolupament dels projectes. I, per darrer lloc, destacar la feinada que s'ha fet en elaborar un complet catàleg del patrimoni del nostre terme municipal que ens donarà certeses de futur. No voldria acabar la meva intervenció sense posar de manifest la importància de la moció que aprovarem després, ja que cerca una vinculació política més enllà del POM, perquè el POM no deixa ser un document marc, però que normativament hem d'agafar l'obligació moral i política de complir-lo, posar-lo a terme i desplegar-lo. Espero que en la feina de redacció on tots hi hem participat i hem après molt, ens serveixi per evitar pràctiques pretèrites que van generar aquests creixements fora del que estava planificat i que avui, com he dit abans, paguem com a ciutat. Fem l'esforç tots plegats de transmetre als futurs regidors que vinguin a l'Ajuntament aquest maig i els que vinguin en mandats posteriors la importància de seguir fil per randa el que ens determina el nou punt i el que ens comprometrem en la moció, desenvolupant aquells sectors planificats. Alguns d'ells ja els teníem presents en el pla del 88 i encara no els tenim desplegats, que garantiran aquest creixement harmònic i una recentralització de la ciutat. Acabar dient doncs, que ens trobem davant d'un molt bon document i que crec que el futur, les futures generacions agrairan l'esforç que tots plegats han fet per tenir aquest document.
Per part de la CUP té la paraula, la senyora Paloma Vicente, endavant.
Gràcies. L'aprovació provisional és l'últim pas que farem a l'Ajuntament per tirar endavant aquest POUM treballat i esperat. És una aprovació incòmoda per la CUP. Les circumstàncies que l'acompanyen no són les que haguéssim desitjat. Després de 4 anys de silenci per part del govern de Convergència i Esquerra, venen les presses electorals. Fa 4 anys de l'aprovació inicial del POUM, 4 anys d'inacció en planificació urbanística, són molts anys. Són 4 anys que s'acumulen a com a mínim 10 anys més, esperant una revisió del POM promesa eleccions rere eleccions. Aquest últim retard no és una fatalitat inevitable, no és un retard propi de la burocràcia. Són 4 anys que no s'ha volgut prioritzar l'aprovació fins que no es tornessin a venir les eleccions. Aquesta aprovació provisional es porta al ple ràpid i corrents, amb molt poc temps per conèixer, avaluar i negociar els canvis introduïts, amb poc temps per conèixer l'opinió de l'equip redactor del POUM. La CUP ha estat insistint durant aquests 4 anys en la necessitat de prioritzar i avançar per a l'aprovació d'aquest POUM. No hem rebut resposta pel que fa a la dilatació dels tempos, dels diversos passos de tramitació que hi ha hagut. No entenem com l'Ajuntament de Valls va trigar més de 3 anys en respondre als informes desfavorables de l'arqueòloga i l'arquitecte territorials, rebuts a principis del 2015. Aquest desfasament de dates tan sols té una resposta i és interès polític. És trist i la gent de la CUP no ens resignem a acostumar-nos a aquesta mala praxis. Quines conseqüències ha tingut el retard en l'aprovació provisional del POUM? Doncs, per exemple, que a finals d'abril del 2019 la protecció d'elements patrimonials del municipi recau en un inventari de béns del Pla General de 1988, un catàleg de fa 31 anys, totalment insuficient. La pèrdua dels edificis dels molls de l'estació a pocs mesos de l'aprovació de la seva inclusió en el catàleg de patrimoni és un d'aquests exemples. Uns edificis del segle XIX que formaven un conjunt industrial important, una antiga fàbrica d'alcohol i uns magatzems lligats a l'estació del ferrocarril, també catalogada. El futur catàleg protegia íntegrament les edificacions i qualsevol intervenció requeria un aixecament dels plànols en fotografies, ja que no s'havia pogut accedir al seu interior. I a més, probablement, el subsol presenta restes del poblat Íber, del qual es va trobar la muralla. Amb la recuperació dels molls de l'estació, haguéssim pogut tenir un centre d'interpretació Íber de primer ordre. Però aquesta pèrdua de patrimoni no és un fet excepcional. Malauradament, són molts els exemples de pèrdua patrimonial del municipi de Valls durant tots aquests anys. La Torratxa, exemple d'arquitectura catalana civil barroca, la pèrdua del conjunt medieval del castell al pati, la destrucció de l'interior del sindicat agrícola, convertit ara en garatges, els recintes industrials o els nombrosos safarets i fonts, espais significatius de les dones. Tots aquests perduts. L'oblit que ha tingut aquest Ajuntament en el passat històric de la ciutat és vergonyós i tenim exemples molt propers en el temps. la Biblioteca Carles Cardó, inaugurada fa 5 anys, s'hagués pogut recuperar la fàbrica de gèneres de punt de cap Pedró i reivindicar el passat industrial de la ciutat homenatjant a totes les persones treballadores, dones, homes, xiquets i xiquetes que hi van treballar. Així doncs, anem tard. Esperem que es vetlli pel manteniment, conservació i recuperació dels elements patrimonials inclosos ara en el catàleg que avui s'aprova i es canviï el tarannà també que ha impregnat aquest consistori durant tants anys. Però aquest pou ens el sentim molt nostre i vam treballar intensament, el vam negociar i el vam aprovar. 4 anys després constatem que la Generalitat ha validat les idees defensades per la CUP en tot aquell debat i fins i tot les ha reforçat. Ens satisfà molt comprovar que el POUM que aprovem avui incorpora modificacions ara exigides per part de la Generalitat, que ja defensava la CUP en solitari fa 4 anys. La Generalitat ha eliminat noves zones de creixement, com la que es preveia entre el barri dels Castells i els pisos de Clols, que la CUP no hi estava d'acord. La Generalitat impedeix la incorporació de nuclis disseminats d'habitatges al sòl urbà, com per exemple Freixa i Catafarra, tal i com també la CUP defensava en solitari fa 4 anys. Per tant, pel que fa a les modificacions introduïdes per la Generalitat, avui aprovem un POUM més proper al model de la CUP que el que vam aconseguir negociar fa 4 anys. Estem satisfetes. L'urbanisme va cap a models que sempre ha defensat la CUP, malgrat a bona part del món local li costi encara assumir aquest canvi de rumb. Fa molts anys que parlem d'un model de ciutat compacta, mediterrània, de la recuperació i integració dels torrents com a veritables espais naturals de l'interior de la ciutat, modificant decididament la situació actual de marginalitat, de la necessitat de treure els col·lectors de la llera, de la protecció del sòl no urbanitzable. També és important destacar que la Generalitat ha aprovat el model que va proposar Valls per preservar el seu sòl no urbanitzable. És un model innovador, capdavanter, proposat per l'equip redactor, aplaudit per la CUP i ara avalat per la Generalitat. Ara caldrà portar-ho a la pràctica. En canvi, no podem estar igual de satisfetes amb les modificacions introduïdes per l'equip de govern. No podem estar d'acord amb els canvis que vol fer l'equip de govern al Pla de Millora Urbana de Provença, al costat darrere de la Creu Roja, ni al Pla de Millora Urbana de Santa Gemma. Aquí creiem que s'ha trencat un consens que creiem compartit amb l'equip de govern i avalat per l'equip redactor. Valls no necessita dotar-se de més zones de creixement amb habitatges unifamiliars ni cases adosades. Valls és una de les ciutats de Catalunya amb un percentatge més alt d'unifamiliars i adosades. Valls és un exemple d'un model de ciutat difusa que l'urbanisme contemporani rebutja i desaconsella. Un model de ciutat oposat al model que vam aprovar fa 4 anys en l'aprovació inicial. 4 anys després ens sap molt greu comprovar que es trenca aquest consens i que s'estimen al·legacions de promotors que incorporen altra vegada aquesta tipologia d'habitatge, de cases unifamiliars i adosades. I érem coneixedors, tant els grups com l'equip redactor, de la gestió urbanística que s'havia fet de cada sector. És per això que creiem que aquest canvi és una decisió política. Ens hagués agradat escoltar l'equip redactor del POUM valorant aquests canvis que creiem que no són menors. Estem convençudes que no hi haguessin estat d'acord com no hi estem des de la CUP. Cada any, a les al·legacions als vostres pressupostos, hem demanat augmentar el personal de l'àrea d'urbanisme per a poder gestionar projectes com el POUM, com el Pla Especial de Torrents i per augmentar la tasca d'inspecció per intensificar la disciplina urbanística. I cada any ha sigut desestimada, com totes les altres al·legacions que sempre presentem. Creiem que bona part del retard en l'aprovació provisional del POUM prové de la manca de personal i de recursos en què es troba l'àrea d'urbanisme. La pressió d'UFEC a la qual es veuen sotmesos els equips tècnics municipals no és el més idoni per a desenvolupar projectes tan importants per a la ciutat. En els propers anys haurem de treballar per l'elaboració de diferents documents, com són el reglament regulador d'aigües residuals, el reglament del servei de subministrament d'aigua, l'ordenança de protecció ambiental, la d'aparcaments, la d'usos de via pública, tal com diu la disposició addicional del document del POUM. I a més, tal com marca l'informe de Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, s'haurà d'elaborar l'informe de seguiment ambiental, que haurem d'elaborar cada 2 anys. i l'ordenança sobre els usos en el sòl no urbanitzable. És per tots aquests motius que tornem a remarcar avui la necessitat de dotar l'àrea d'urbanisme del personal i els recursos necessaris per a desenvolupar correctament tots els instruments que es deriven d'aquest POUM, així com els que s'han considerat prioritaris, com són els torrents i la disciplina urbanística. Reforçar els recursos humans i econòmics és un aspecte clau si volem garantir una correcta gestió urbanística a partir de l'aplicació del document que aprovem avui. Si no, es quedaran en això, un bon document de planificació urbanística, i serà molt difícil impulsar altres projectes capdals per a la ciutat com són el Pla Especial de Torrents. Per últim, cal posar en valor els acords que aprovarem en una moció conjunta dels partits i que complementaran aquest POUM. Des de la CUP vam creure imprescindible l'aprovació altra vegada d'aquesta moció per reafirmar el compromís i per actualitzar els acords després d'aquests 4 anys. Ens hagués agradat que fossin incorporats en la pròpia redacció del POUM i que no els haguéssim de tornar a aprovar a través d'una moció amb molt menys validesa normativa. I sobretot veient en aquesta legislatura la facilitat en què s'obliden els acords presos en mocions aprovades, ja siguin en legislatures anteriors o inclús en aquesta mateixa. Tot i així, cal posar-los en valor i tenir-los molt presents en la gestió urbanística, habitacional i ambiental dels propers anys. Són acords que donen eines a l'Ajuntament per intervenir i condicionar l'urbanisme i l'habitatge a Valls. Són acords que ens obliguen a ser un actor actiu en habitatge i en gestió territorial. Ens obliguem a tenir més recursos per fer complir la disciplina urbanística del POUM, una tasca necessària per poder desenvolupar el model de protecció del sòl no urbanitzable que proposa el POUM. Ens obliguem a invertir i desenvolupar el Pla Local de l'Habitatge. El compromís adoptat en l'acord de dotar d'un pressupost plurianual per a desenvolupar totes les eines que inclou el Pla Local d'Habitatge és capdalt per garantir el desenvolupament de polítiques actives d'habitatge i la priorització de les mesures que fan referència a habitatge social i intervenció directa a l'Ajuntament creiem que seran claus per capgirar la situació de degradació que pateix el centre històric. Ens obliguem també a desenvolupar el Pla Especial de Torrents amb inversions, compromís per garantir la recuperació i integració dels torrents a la ciutat. Per fi, després de més de 20 anys que la CUP portem parlant dels torrents, avui aquest compromís el compartim totes en aquest plenari. I ens dotem de la capacitat de desenvolupar primer els plans de millora urbana del voltant del barri antic abans que els plans de millora urbana més allunyats o amb models d'habitatge més expansius i exclusius. Són eines que ens permeten decidir quins sectors volem prioritzar el seu desenvolupament i no ho podem desaprofitar. I al mateix temps, amb la prioritat de fer intervenció directa dins el centre històric, a la plaça de l'Oli o al carrer Sant Antoni, podem començar un canvi habitacional i urbanístic que fa tants anys que esperem. Un canvi que situï el centre de la ciutat al mig de la vida dels vallencs i vallenques, un canvi que preservi el territori i recuperi els torrents i un canvi que garanteixi l'accés a l'habitatge generant habitatge social i rehabilitant el nostre centre històric. Gràcies.
Per part del PSC, de la paraula la senyora Ibarra.
Gràcies, senyor Batet. Avui fem el pas definitiu a l'Ajuntament per l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana de Valls, el pas definitiu abans de que hi hagi l'aprovació per la Comissió Provincial d'Urbanisme. Hem de dir que aquest procés ha estat un procés llarg en el temps, massa llarg. Fa més de 9 anys que dura. El 2010 es va aprovar el programa de participació ciutadana, el 2011 el document de l'avanç. Durant el 2014 es van fer 2 aprovacions inicials i es van obrir 2 períodes d'al·legacions que no es van tancar fins a gener del 2016, cosa que valorem positivament en la direcció de poder donar veu als afectats per aquest POUM, per tal de poder exposar les seves reclamacions i que poguessin ser ateses o no, però almenys tingudes en compte. Per tant, si alguna crítica hem de fer en aquest document és la seva dilació en el temps, que entenem conseqüència de la falta d'impuls polític que aquest govern ha tingut especialment els últims anys. És cert que el document és extens i complex. És cert que la crisi econòmica i, per tant, la ralentització i fins i tot l'aturada del sector immobiliari no ha posat presses a l'aprovació del nou POUM. però per nosaltres el retard en la seva aprovació és excessiu. I ja s'han posat exemples en les intervencions que m'han precedit dels perjudicis que ha comportat aquest retard. I de la mateixa manera que fem la crítica, creiem que hem de posar en valor la voluntat de consens sobre aquest document. I és que creiem que no podia ser d'altra manera. Un document que ha de dibuixar el Valls del futur, que ha de tenir una vida útil de molts anys, només pot ser aprovat amb el consens de tots els grups que tenim representació en aquest Ajuntament. No pot ser d'una altra manera, perquè aquest no és el pla d'un partit o d'un altre, d'un govern o de l'oposició. Aquest és el pla de tots i totes. Per tant, felicitem-nos perquè en moments convulsos políticament parlant haguem trobat els espais de diàleg necessaris per crear l'escenari urbanístic en el que es desenvoluparà la vida de la nostra ciutat en els propers anys. Aquest consens és un tema tan important i valuosíssim i demostra la bona predisposició de tots plegats, govern i oposició, per treballar per la nostra ciutat sense posar pals a les rodes amb una òptica purament partidista. Dit això, i reproduint el que vam dir en l'aprovació inicial del POM, hem de remarcar que el document que avui es porta a l'aprovació és fruit de la concepció urbanística actual del model de ciutat. Aquesta visió no només de l'equip redactor o del govern, sinó de tots aquells i totes aquelles que hem participat en l'elaboració d'aquest document és diferent a la dels que van ser actors del planejament que actualment tenim vigent. És diferent perquè l'urbanisme canvia, vinculat al canvi de paradigma de les ciutats i, en definitiva, al canvi de les necessitats i les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, les prioritats i les magnituds d'aquest nou pla en molts casos són diferents a les que plantejava el pla general que tenim actualment, que més enllà dels seus encerts o errors ens ha estat útil durant més de 30 anys i que ara es fa evident la necessitat de canviar-lo. I quan parlem del model de ciutat, el nostre passa per una ciutat compacta, socialment cohesionada i complexa respecte als seus usos. I creiem que el pla que avui se'ns presenta a l'aprovació provisional compleix aquestes tres variables. La compacitat la relacionem amb el creixement de la ciutat, tant en nombre d'habitants com d'habitatges, ens sentim còmodes amb la previsió moderada d'increment del nombre d'habitants d'aquí al 2026 i relacionada amb aquesta previsió d'increment del nombre d'habitants també en la previsió de nous habitatges. En aquest sentit, trobem encertada la possibilitat d'un doble creixement, aquell que es pot produir d'una manera més immediata, ja sigui per la construcció en aquells sòls urbans consolidats o bé en els sòls urbanitzables delimitats, deixant en un segon pla els sòls urbanitzables no delimitats, els sòls a la nevera, tal com deia el senyor Barberà. Hem de dir que per nosaltres és important el consens de què s'ha arribat per tal de donar prioritat al desenvolupament d'aquells plans de millora urbana vinculats al barri antic, abans que d'altres àmbits. I així, el fet de que algun d'aquests nou plans es tirin endavant per iniciativa pública, passant d'un sistema de compensació a un de cooperació, ens sembla positiu, en el sentit que d'aquesta manera potser serà més fàcil desencallar urbanísticament determinats àmbits on la iniciativa privada de vegades es veu frenada. De fet, aprovarem després d'una moció que reitera aquesta voluntat, la voluntat de que sigui la iniciativa de l'Ajuntament la que desencalli les actuacions al voltant del barri antic per retornar-li la centralitat i envoltar-lo, si em permeten, de vida. Però aquesta vida també es vol desenvolupar dins del mateix barri antic, establint dues actuacions que es poden tirar endavant per part de l'Ajuntament a través de l'expropiació. En un barri antic amb la situació com la que té el nostre, la iniciativa pública ha de fer de tractora de la privada. Comencem des de l'Ajuntament creant habitatge al barri antic perquè sigui cada vegada més atractiu per als vallencs i vallenques. Aquí demostrem la voluntat política de revitalitzar, almenys des del punt de vista urbanístic, el barri antic. Una voluntat que s'haurà de veure reflectida en els pressupostos municipals. Com d'altres accions que contempla la memòria econòmica i que condicionaran, si realment es volen portar a terme, els propers exercicis pressupostaris. El concepte de rehabilitació pels socialistes també és fonamental. Hem sentit moltes vegades, i avui hem sentit aquí com el senyor Jornet, a qui agraïm la seva presència avui al plenari, parlava de rehabilitació, rehabilitació i rehabilitació. I no hi podem estar més d'acord. Però això també significa posar diners públics per incentivar aquesta rehabilitació. I si no ho fem, seguirem en la mateixa situació actual, per molts plans, per molts papers que fem. I aquesta mateixa línia, que ens porta a consensuar el desenvolupament del sòl per a ús residencial, ens porta també a consensuar el desenvolupament del sòl industrial. És a dir, el creixement al nord del polígon industrial que es preveu és un creixement de reserva i, per tant, tots coincidim en que primer s'ha d'omplir allò que ja tenim desenvolupat abans de fer altre creixement. La compacitat l'entenem també amb la voluntat de relligar el teixit urbà amb els torrents, que creiem que també es posa de manifest en aquest POUM. Creiem que el fet que vulguem deixar de viure, si em permeten, d'esquena als torrents, fa que haguem de fer una aposta clara per intervenir-hi. I això significa voluntat política i, evidentment, recursos. La voluntat, a la vista del que han expressat els grups en els treballs, es pressuposa de tots. Ara caldrà que hi posem, com a ciutat, els recursos. De fet, està molt clar que la intervenció en els torrents, en els trams no lligats a sectors que encara s'hagin de desenvolupar, haurà de ser assumida per les arques municipals, més enllà de possibles subvencions que es puguin rebre. Per tant, quan tinguem el pla especial de torrents, tindrem molt més clar l'abast econòmic del que això significa i també que podem repercutir als privats que vulguin promoure un dels sectors que tenen un tram de torrent vinculat a aquesta actuació. Cal, doncs, que no ens adormim, cal aprovar aquest pla, així com el d'infraestructures de clavegueram. La recuperació dels torrents farà que s'interconnectin una sèrie de peces verdes que ens han de fer gaudir dels espais vinculats als torrents, una estructura general de grans itineraris verds amb un àmbit més extern de la ciutat i la constitució d'una xarxa verda de mobilitat interior. La compacitat també lliga amb la idea de l'estructura de la mobilitat de la nostra ciutat. El nostre grup ja va mostrar en l'aprovació de l'abans i després en l'aprovació inicial el nostre acord amb el planejament que es feia respecte a les estructures de mobilitat. Dèiem que per nosaltres la ciutat havia de ser compacta i socialment cohesionada. En aquest sentit, creiem que això es pot aconseguir des de dos vessants. Per un costat, la diversitat en els barris i en la pròpia ciutat, i per altra, la dotació de manera compensada dels equipaments de proximitat necessaris per tal d'assolir els nivells de qualitat de vida òptims a la ciutat. Però també entenem que té a veure amb la connectivitat entre els diferents espais de la ciutat a través de la mobilitat urbana, i aquí cal destacar els quatre ponts i les passarel·les que es plantegen, així com la ronda urbana que relligarà els creixements de Llevant i Ponent al nucli central de la ciutat. Abans hem esmentat la diversitat en els barris. Ens referim a la possibilitat de que en els diferents àmbits de la ciutat tinguem habitatge per tothom, per aquells que no poden accedir a través del mercat lliure, però també per aquells que no ho poden fer, i per tant necessitem habitatge de protecció. És evident que això contempla el pla en els seus creixements a Llevant i a Ponent, i en d'altres àmbits, com no pot ser d'altra manera, perquè la llei així ho obliga. Hem de dir, però, que actualment el problema de les persones que no poden accedir a un habitatge no és tant de manca d'habitatge protegit, que també, sinó bàsicament de manca de recursos per fer front fins i tot a l'habitatge protegit. I en aquest sentit, l'Ajuntament ha de preveure, a través de l'urbanisme, les actuacions d'habitatge assequible, però sense deixar de banda les accions d'ajuts al lloguer, directament, i, evidentment, l'exigència a les altres administracions amb competències en habitatge per fer-ho possible. En referència als equipaments que hem apuntat anteriorment, el pla jerarquitza en equipaments de referència, el pla els jerarquitza en equipaments de referència aquells que han de donar servei a tota la ciutat i els de proximitat. Els segons ja ens hi hem referit, en el sentit de la seva distribució compensada en tota la ciutat i, per tant, com a recurs per fer de Valls una ciutat complexa en quant a la mixtura d'usos. Però respecte als primers, creiem que el pla és molt ambiciós. Es parla del Palau de Fires, de Parc Aquàtic Recreatiu, de Campus Tecnològic. Entenem aquests equipaments en l'horitzó més llarg d'aquest pla. Hem fet referència a la ciutat complexa i en aquest concepte va íntimament lligat a la ciutat compacta, és a dir, la no dispersió de la ciutat en el territori fa que la ciutat sigui més eficient, més sostenible i, per tant, asseguri la qualitat del territori. Això no hauria d'estar renyit al diferent tipus d'habitatge que posem al servei dels ciutadans i ciutadanes. I aquí hem de fer esment del tractament que fa el pla del sòl no urbanitzable. Un tractament que ve de la constatació que a Valls tenim un gran nombre de construccions en sòl rústic. Aquest pla determina unes restriccions per la seva implantació, per la implantació d'activitats i construccions admeses, limitant l'ocupació màxima de la finca i la edificabilitat. Ja s'ha fet referència a les alçades dels magatzems agrícoles. És qüestió, com en tota la vida, de trobar l'encaix, de trobar la balança entre la protecció al sòl no urbanitzable i les activitats, el desenvolupament de l'activitat normal de les persones que es dediquen, en aquest cas, a la pagesia. Perquè el que està clar és que alguna cosa hem de fer amb el sòl no urbanitzable per evitar els usos indeguts en aquest sòl, especialment els residencials, que no estan lligats a l'explotació agrària. I en aquest sentit, el que no ens podem permetre com a ciutat és que ens apareguin nuclis més o menys articulats d'habitatges dispersos en el territori, perquè això té una afectació ambiental importantíssima. El nostre grup entén que hem d'estar amatents perquè aquestes situacions no es produeixen i, per tant, hem de potenciar els mecanismes de disciplina urbanística, que també es veuran reflexats en la moció que aprovarem més endavant. I, finalment, volem parlar de patrimoni. Per últim, però no perquè sigui el menys important. Som conscients que partíem d'un catàleg de béns a protegir molt simple i, per tant, valorem positivament que s'hagi fet una feina de sistematització de manera elaborada dels elements patrimonials i que inclou no tan sols els vecins i els vecils, que ja en teníem, sinó que s'afegeixin els ambients, cosa que ens permetrà preservar la fesomia de les zones més característiques de la nostra ciutat. Hem de dir que s'incorpora un catàleg de masies i cases rurals i, per tant, s'incorporen també elements que formen part important de la identitat vallenca. Afegir aquí un matís de crítica, en el sentit que ens hagués agradat participar en les reunions de la Comissió de Patrimoni que van informar aquest document, per poder ser partícips també de la seva opinió. Sembla que en aquest tema s'ha volgut, diguem, regatejar, si em permeten l'expressió, la participació dels grups de l'oposició. Una llàstima en un treball com aquest. I per acabar, ara sí, donar les gràcies a tots els membres de la Comissió de Seguiment del POM per la capacitat de tots i totes de parlar, de debatre, de preguntar, de consultar, de dialogar, negociar i acordar. Ha estat un plaer poder-ho fer. Un agraïment a l'equip redactor per la dedicació i l'accessibilitat en les consultes. I un agraïment especial als treballadors de la casa que han fet possible aquest document, però sobretot que l'hauran de desenvolupar i portar-lo a la pràctica. Sense ells, sense el seu bon fer, no hauria estat possible no només aquest document, sinó el mateix desenvolupament de l'urbanisme a Valls. Com poden deduir de l'exposició que acabem de fer, el nostre vot en aquest punt serà favorable. Moltes gràcies.
A part del Partit Popular, senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Jo vull començar la meva intervenció felicitant-nos tots plegats. Avui és un dia important, en el sentit que tots aprovem aquest... Jo també m'agrada dir-li pla general. Potser perquè sóc més dels més antics d'aquí a la casa i estava acostumat amb aquella terminologia de pla general. Però haver estat capaços d'arribar aquí ja és prou. I a part de felicitar-nos tots plegats, és en especial també a l'equip redactor i als tècnics de la casa, i en concret amb la Sílvia Caire i el Jaume Gironès, que ens han suportat aquestes últimes èpoques amb les nostres consultes, intentar a vegades inclús interpretar el que volíem dir nosaltres, entendre-ho i convertir-lo en termes urbanístics perquè parléssim el mateix. S'ha dit abans, i ho ha dit el senyor Barberà, no?, que en aquest cas el senyor Sebastià Jornet ha exercit de director d'orquestra, que inclús ha estat capaç en alguns moments d'aconseguir que els membres de l'orquestra, que érem els polítics, no desafinessin tant i que també haguéssim arribat a entendre molts conceptes urbanístics. Per tant, és d'agrair perquè, a més de treballar per Valls, també hem après, i això sempre és molt important. És molt important i tenim un pla general, jo diria que molt potent, capaç d'afrontar els reptes dels propers anys. L'hem aconseguit entre tots. Òbviament no és un pla que sigui el 100% el que cadascú hagués volgut, cadascú tenim les nostres diferenciacions, però sí que hem arribat, jo diria que amb un 99%, a un consens per arribar on som avui. Abans hem sentit algun partit amb el que feia alguna intervenció, criticant algunes qüestions, i per mi sembla que avui és un dia de positivisme, de construir, pensar que tenim un pla molt potent per encarar el futur, i el que hem de fer, sobretot, és aprendre. Aprendre del propi pla que es posa a la senya, sinó aprendre del passat. Abans hi fer referència que jo el dic pla general perquè sóc un regidor molt antic d'aquesta casa, molt veterà. Però quan vaig entrar l'any 99 vaig fer una descripció no tan tècnica urbanística, sinó potser més entenedora, i vaig dir que Valls era com un ou ferrat que havia caigut malament a la paella. És a dir, que no és el típic centralitzat amb el rovell al mig i la clara al voltant, sinó que havia quedat tot desfet. I per mi aquesta era una definició de Valls d'aquell any 99. També era una qüestió de... En aquell moment també vam plantejar que calia una revisió del pla general, parlo de l'any 99, quan el pla vigent només tenia 11 anys, perquè hi havia algunes mancances que enteníem que s'havien fet malament. Amb el terme d'alguns edificis històrics, la senyora Vicente, en la seva intervenció, ja ha fet referència a molts d'ells, com la Torratxa, els magatzems de darrere de l'estació, la fàbrica Licors, etc. Però a vegades també hi ha qüestions molt més simples, però que ens fan mal històricament. Tots recordem un centre cultural ficat al mig del carrer Vallvera que impedeix la prolongació d'aquell carrer cap als pisos de Clols, que era una cosa natural, que en el seu moment s'hagués pogut pensar. Tots pensem en zones modernes com alguns carrers del Fornàs, estrets, que implica que la gent aparqui els cotxes damunt de la vorera. I no estem parlant d'urbanisme dels anys 60, sinó que es va desenvolupar precisament en aquella època. També hem d'aprendre d'una qüestió. Tindre un pla general és una eina fonamental. I abans el senyor Jornet feia esment, no?, que és la clau de tot. Però també cal una qüestió fonamental, que després amb la moció de després es ratifica, però no en tots els aspectes, que és la voluntat clara política de que utilitzant un pla general que és potent, també siguem capaços, com a Ajuntament i com a ciutat, de donar-li empenta. Empenta en quins àmbits? Doncs en molt amplis. Tenim des del compliment del programa econòmic i saber gestionar-lo. Empenta amb la capacitat de l'Ajuntament de fer una política fiscal adient perquè els veïns vegin atractiu invertir, rehabilitar el barri vell. Jo, si em permeten, li continuo dient barri vell, però ho dic molt carinyosament, però és la terminologia que sempre he utilitzat. Cal conjuntar aquesta qüestió de política fiscal potent que acompanyi amb aquest pla general perquè pugui ser una realitat. També una política oberta de l'Ajuntament de cara a afrontar les possibilitats de la gent. Jo recordo quan l'any 2002-2003 aproximadament va haver la possibilitat de fer un hotel al centre històric de Valls. Es va presentar al govern d'aquell moment i es va ser incapaç de fer-ho. Enteníem que era una eina important que hagués ajudat molt a no arribar on ha arribat el barri vell. Entenem que si s'haguessin aplicat polítiques fiscals llavors potents i també urbanístiques en qüestió de rehabilitacions i altres qüestions, potser tampoc no haguéssim arribat on està actualment el barri vell. Per tant, considero que el pla general que avui aprovem, el POUM, és una eina fonamental, potent, boníssima, que potser no estarem tots d'acord al 100%, però sí amb un altíssim percentatge. Però que si aquesta eina tan important, tan ben feta, que la tenim, que s'ha allargat moltíssim en el temps, que ha tardat moltíssim, sí, però estem on estem i aquesta és la realitat. Aquesta eina aprofitem-la a partir d'ara i el proper ajuntament que es crearà a partir del mes de juny, hagi qui hagi el govern, hagi qui hagi l'oposició, hagi qui hagi on sigui, el que té que fer és potenciar aquest pla general, però potenciant tot el que complementa aquest pla general, que és l'actitud, la vocació de servei del propi ajuntament i també les polítiques fiscals pertinents perquè això pugui ser atractiu per a la ciutadania i que, a més, pugui invertir. Qüestions que ens han quedat amb un mal gust de boca amb aquest pla, i no és per culpa, evidentment, ni de l'equip redactor ni dels companys dels partits polítics, ni molt menys, perquè ha sigut una cosa que ha sigut de fora, no? I, a més, la senyora Vicente ha fet també referència, abans amb una intervenció, com a mínim, i la senyora Ibarra també, potser no ha dit concretament, i em refereixo als nuclis de partida Freixa i Catafarra, no? Que tots haguessin volgut que haguessin sigut nuclis urbans incorporats a la ciutat. Jo entenc que el fet de que ara no hi siguin no vol dir que un compromís també dels propers ajuntaments pugui ser no oblidar mai aquesta línia, aquesta possibilitat de que en el futur ho puguin ser. Potser en algun altre moment ens trobarem que la CUL, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, doncs, ens obri aquesta porta i la puguem aprofitar, que no ens dormim. Per tant, aquí s'han fet intervencions molt explícites de desenvolupament i història del pla general, però jo entenc que, a més nosaltres tenim l'obligació, ja que la feina està feta, i molt ben feta, Ara el que cal és que nosaltres, com a voluntat política, siguem capaços de treure-li profit i rendiment amb aquesta feina ben feta i que siguem capaços de tirar-la endavant i potenciar-la d'una manera clara i, encara que en alguns aspectes, abans es comentava, no?, que serien llargues amb el temps i que algunes coses no es poden desenvolupar, òbviament, a curt termini, però sí, anar sempre treballant perquè en el moment que sorgeixi l'opció i l'oportunitat es pugui fer. El pla arriba tard, sí, i abans s'ha fet esment, i tots ho han trobat a faltar. Jo ho trobava a faltar l'any 99, imagina's. Per tant, el que ara faig, i vull ser constructiu, perquè avui és un dia per ser constructiu, és, reitero com començava la meva intervenció, felicitar-nos tots plegats, però sí que cal seny per part de tots perquè aquest pla sigui realment útil per a la ciutat, no tan sols tenint un gran pla, sinó també que el sapiguem treure profit i desenvolupar-lo d'una manera positiva per a Valls i per a tots els vallencs. Moltes gràcies.
Per part del senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Ens trobem davant d'un POUM en el que la participació de Compromís per Valls ha estat realment testimonial, ja que vam accedir a l'Ajuntament a mitjan 2015, quan altres grups municipals l'havien pogut treballar i discutir. Des que Compromís per Valls és el consistori, el seu paper vers el POUM ha consistit en assistir a alguna que altra comissió informativa o de seguiment. Per tant, podríem considerar que el rol ha estat pràcticament d'espectadors. El pla, intuïm que per la seva complexitat, per les diferents modificacions que s'han requerit, s'ha anat dilatant en el temps i ha passat per un bon grapat d'etapes fins a arribar al dia d'avui, a poc temps de tancar el present mandat. Tot i l'exposat, evidentment, des del nostre modest coneixement que ens ha brindat el document, amb tot el treball realitzat pels professionals que van rebre l'encàrrec, ens podrem manifestar sobre la seva rellevància. Portem dècades amb un pla general que reclamava ser actualitzat, dotar-lo de canvis, perquè en aquests anys la ciutat també ha patit constants transformacions i, evidentment, per adequar-se a les noves determinacions de la legislació urbanística que emanen de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i del reglament que la desenvolupa. Compromís per Valls considera que amb un instrument d'aquestes característiques tan gegantí com és un POUM, cal prestar atenció als plantejaments que fan els tècnics, que, en definitiva, en són els experts. I això, molt sovint, vol dir fer-los confiança. Nosaltres entenem que en aspectes com aquest, de tanta transcendència, cal donar prioritat a l'opinió tècnica de l'equip redactor per davant dels interessos polítics. Estem d'acord quan es diu que cal orientar el model de ciutat en consonància amb el moment i els principis de l'urbanisme sostenible, per tant, cap a la consolidació d'un model de ciutat compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures. El model resultant és de gran importància perquè determina el Valls del present més immediat i sobretot del futur, ben bé possiblement per als propers 25-30 anys. Sabem que el treball no ha estat fàcil, ni ho serà la seva aplicació. Memòries socials, estudis de mobilitat, dels diferents tipus de sòl i dels torrents, l'inventari de masies i cases rurals, l'inventari de béns a protegir, l'anàlisi ambiental, el marc jurídic, etc. Són molts elements contemplats amb tot el que això comporta. Com comentava anteriorment, no hem pogut tenir participació en aquest POM i, en alguns casos, ens hem de deixar endur per bons desitjos. Desitgem que el procés de participació ciutadana d'aquest pla resultés el més correcte i efectiu possible en el que va ser la fase inicial i que es dotés a la ciutadania de la màxima informació, tot plegat per promoure, quan pertocava, la deliberació i la reflexió entorn del futur urbanístic de Valls. Així mateix, també desitgem que els òrgans i els espais de participació haguessin satisfet les necessitats del moment i haguessin estat tinguts en compte pel que fa a les seves conclusions. Repetim que una participació plural en processos d'aquesta índole és fonamental per assolir un consens col·lectiu. Sobre la redacció del POUM, sense ser grans entesos en la matèria, hi veiem un alt grau de coherència a l'hora de definir i qualificar la realitat municipal de Valls. Tal i com diu, literalment, el document comprensiu, s'ha considerat que la nostra ciutat presenta una característica plurinuclear pròpia, amb un centre urbà consolidat entorn la zona que s'ha desenvolupat entre els torrents del Catllà, de la Xamora i del Sant Pou, i un conjunt de realitats urbanes diferenciades, referint-se a Picamoixons, a Masmolets i Fontscaldes. D'altra banda, compartim les quatre directrius estratègiques que concreten el pla, que eren la incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de Valls com un element clau. Per nosaltres aquest aspecte és de gran transcendència i és un repte que no serà fàcil d'assolir vista la realitat actual. També compartim la directriu que defensa la reorientació del model de creixement i del projecte de ciutat per tendir al reequilibri de les parts i al reforçament de la qualitat urbana del que seria l'àrea central, és a dir, sobretot, un barri antic rehabilitat, no pot ser d'altra manera. Així mateix, com a tercera directriu, es parlava de la diversificació de les activitats productives. Llavors ja s'apuntava que s'havia d'apostar per una definició dels espais productius i per la xarxa de comunicacions viària i ferroviària. Malauradament, aquests aspectes tan transcendentals no sempre depenen exclusivament d'un, sinó que són a mans d'altres administracions que en ocasions abandonen a la seva sort algunes parts del territori. I la darrera directriu, per Compromís per Valls, tan important com les altres, la potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. En aquest apartat hem de ressaltar la urgència, en tant que imprescindible, de la rehabilitació, per començar, de la trama urbana de Torrents, els espais verds i naturals per excel·lència de Valls, actualment en unes pèssimes condicions que impossibiliten el gaudi de la ciutadania a curt i a mig termini. Avançant amb el POUM, hi ha una referència que considerem un objectiu a perseguir obstinadament perquè esdevingui una realitat, la que refereix a la xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. Estem parlant d'arbrat, de places, de jardins, de parcs urbans, d'allò que ara mateix la nostra ciutat és visiblement deficitària. En una altra ordre de coses, el POUM ens indica que s'ha de tendir cap a l'afavoriment d'una mobilitat respectuosa, principalment amb les persones, prioritzant l'anomenada mobilitat tova per davant de la motoritzada, aspecte fonamental en determinades zones de la ciutat. En altres, caldrà trobar un equilibri perquè les necessitats de les àrees residencials de Valls siguin cobertes en aquesta matèria. Compromís entén que cal perseguir des del primer minut una mobilitat sostenible, respectuosa amb el medi ambient, tant pels efectes de la pol·lució com pels sorolls o per garantir la seguretat dels vallencs i vallenques. De fet, el pla planteja una proposta doble. Una proposta que va en la línia d'alliberar la xarxa urbana més cèntrica i que compta amb una singularitat vial més complicada, apostant per opcions a l'estil de ronda territorial o de distribució urbana exterior, i una segona proposta que desitgem, però que ens costa de visibilitzar, de creure, amb la situació que ara tenim, reservar una part important de les vies públiques destinant-la a carrers per la mobilitat dels vianants i de bicicleta. Òbviament, quan parlem de mobilitat, existeixen altres elements relacionats, com pot ser el transport públic amb bus i els aparcaments de la ciutat. En el primer cas, s'haurà d'analitzar si cal redefinir el servei per arribar a més zones i, per tant, a més gent. I sobre l'estacionament de vehicles, imaginem que es faran seguiments regulars per detectar possibles dèficits i a la vegada estimular pedagògicament a la ciutadania perquè entengui que no es pot arribar a tot arreu amb el vehicle, just davant de la porta. Canviant de tema, no fa massa que em referia a la necessitat, per nosaltres vital, d'estructurar la ciutat i de poder-ho fer mitjançant els torrents i els espais lliures. Com deia, un dels grans reptes que probablement més costarà d'aconseguir. Però alerta, quan parlem d'espais lliures, s'ha de ser sensible en la seva concepció. Què hem d'interpretar com a espais lliures? Aquests espais s'han de concebre imperativament com a nuclis verds. És clar que els torrents hauran de fer la seva funció com a pulmons de Valls i ser també un pol d'atracció per a les persones. Però no tan sols els torrents. Algunes parts de la ciutat s'hauran d'habilitar altres espais lliures, espais urbans que haurien de ser de nova creació, els quals estarien cridats a afavorir el gaudi personal i la cohesió social entre vallencs i vallenques. I per altra banda, esdevé necessari, en paral·lel, redefinir per la seva millor utilització i esbarjo de la gent alguns sectors itineraris existents als afores al voltant del municipi. Tornant als torrents, esperem que un cop el POUM sigui una realitat, sense més demora, aquests entorns naturals siguin dignificats i revaloritzin la imatge de Valls, guanyant en qualitat paisatgística i mediambiental. Aquí hi juga un paper determinant el Pla Especial de Torrents a través dels objectius que contempla, un pla, per tant, que urgeix que comenci a rodar. Nosaltres compartim el dibuix conceptual que fa el POM de la trama dels torrents i de la radiografia que realitza sobre el torrent del Catllà, de la Xamora i del Sant Pou. Els tres conflueixen en la part inferior sobre el torrent del Puig en un territori que, com bé s'argumenta, s'ha de preservar, de protegir. En tot aquest gran parc que pot esdevenir la trama dels torrents, un cop definit i concebut com a tal, la seva conservació s'haurà de contemplar com a una eina prioritària, de prioritat permanència. Ha de ser una obligació el manteniment dels espais naturals, així com vetllar per la flora i la fauna autòctones. Com comentava, el Pla Especial de Torrents n'ha de ser el garant. Continuant amb d'altres aspectes del POM i que considerem importants, els equipaments. El document els considera capdals en la construcció de la ciutat. Nosaltres també, tant els ja existents i que cal preservar, així com els que hi podrà haver en un futur i pels que ja s'han d'estudiar reserves d'espais. Per bé que, com sempre defensem, només amb equipaments no es revitalitza el municipi. Cal acompanyar-los d'unes polítiques ben transversals, adreçades a les persones, que donin sentit a la seva raó de ser en cada un dels indrets on s'ubiquin. Els equipaments s'han de concebre sempre valorant la seva utilitat, els serveis que poden prestar i com repercutiran de positivament a la ciutadania. I al temps cal ser curosos en trobar un equilibri a l'hora de distribuir els equipaments, intentant evitar greuges entre unes zones de valls i unes altres. S'ha d'analitzar, doncs, amb criteri, el seu encaix en cada cas. Més coses igual d'importants. Em refereixo a la preservació i integració del conjunt patrimonial. Creiem que s'ha fet una bona tasca pel que fa al catàleg que incorpora el nou POM. Els ja existents s'han tingut uns criteris correctes per a la inclusió de nous elements al nou catàleg de béns a protegir, una tasca complexa, si no anem errats, de quasi 3 anys. Respecte als criteris que ara comentava, s'ha considerat l'antiguitat del bé i la seva importància històrica, la qualitat arquitectònica i formal, la rellevància del bé dins de l'època on s'emmarca i el manteniment de la tipologia pròpia de l'època que se li atribueix. Igualment, volem destacar la feina feta, tot un treball de camp, en el reconeixement de les masies i les cases rurals, identificades també en un catàleg força ampli. Catàleg de masies que ha estat elaborat a partir de les directrius més recents marcades per la Generalitat. Parlem de tot un extens inventari que detalla en quins polígons queden localitzades cada una de les edificacions. Reiterem, doncs, el nostre reconeixement al treball realitzat. Ja respecte a les estimacions de població i que recollia la memòria social del POUM, els seus pronòstics han oscil·lat des de l'inici dels treballs i s'ha comprovat que amb la realitat socioeconòmica que s'ha mostrat canviant, sovint resulta difícil de fer la predicció al detall pel que fa a un augment o descens poblacional. En tot cas, la forquilla que es contempla a l'horitzó 2026 sembla força factible. Un dels apartats que ens genera més dubtes és el de les necessitats d'habitatge a Valls, aspecte que va estretament lligat no tan sols al nombre d'habitants de cada moment, sinó que també a la situació econòmica de la ciutadania. Dubtes en el sentit de com s'acaba encaixant el que diu el POUM en el context que tenim realment a la ciutat. Nosaltres, d'altra banda, sí que creiem en la importància de fomentar i impulsar l'habitatge protegit, i no dic poc, que sigui només testimonial, vaja. I ens sembla correcte el que planteja el document sobre que la localització dels habitatges protegits no estigui concentrada únicament en una sola zona per afavorir, així, la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. També volem creure en les estimacions que fa el POM en allò referit a les activitats productives, és a dir, el que proposa el document sobre els sectors de desenvolupament econòmic en diferents unitats de planejament d'activitats i les seves línies estratègiques que contempla. D'una banda, la previsió de nous sectors o àmbits d'activitats, junt amb el paper de l'actual polígon industrial, i de l'altra, l'optimització dels sòls productius existents per enfocar-ho principalment a activitats terciàries i de serveis. En altres temes, som conscients que de la realitat actual del municipi respecte al sòl urbà, el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable amb els que compta. I sobre el sòl no urbanitzable, som coneixedors, i així ho identifica el pla, de l'existència de la gran quantitat d'habitatges que es concentren en aquesta classe de sòl, una realitat, agradi o no, de Valls. Centrant-nos ara en el que seria el desenvolupament i la gestió del pla, una de les claus essencials del seu èxit o fracàs. Ens quedem amb el que indica el document, perquè considerem que ha de ser així, quan manifesta que l'atenció a la gestió esdevé una eina clau en l'avaluació de les capacitats de portar a terme el projecte i la transformació proposada en el nou planejament. I segueix dient el text que, en el cas de Valls, aquesta atenció pren major significació tota vegada que es realitza en el marc d'un context legal que, fruit de l'experiència acumulada en aquests anys anteriors, ha de prendre noves cotes i ha de permetre plantejar noves alternatives en el camp de l'habitatge, en el camp del reequipament de la ciutat i, en definitiva, a la construcció d'un projecte comú més ambiciós i amb majors quotes de qualitat urbana. Concepte, doncs, que ens el podem fer nostre perquè així ho entenem. Com esmentava amb anterioritat, nosaltres volem, hem de fer confiança als professionals, als tècnics que han estat treballant durant anys en l'elaboració d'aquesta eina, que, esperem, tingui una capacitat transformadora per fer de Valls una ciutat que guanyi en qualitat, en el sentit més ampli de la paraula, una ciutat on vingui de gust viure i que sigui amable, digna i atractiva per la seva ciutadania i les persones que la visitin. És per això que, tot i els dubtes que ens pugui generar en algun punt aquest POM, potser motivats més per la complexitat de la situació actual de Valls i de com intervenir el millor possible per al seu futur, ens hem de guiar preferiblement per tota la resta del contingut que sí compartim. Ens sembla un bon POM. Repeteixo, valorem la tasca realitzada pels professionals que s'han encarregat d'elaborar el POM i també la dels tècnics de la casa per aquesta feina que segur ha estat i està sent encara feixuga. Però Compromís per Valls també ha de posar en valor que la totalitat dels grups municipals van donar suport a l'elaboració del POM. Ho van fer per unanimitat el 16 de desembre de 2011 aprovant el document d'abans, així com els documents tècnics i mediambientals que s'integraven. I ho farien dues vegades més a les dues aprovacions inicials, la del 7 de febrer de 2014 i la del 6 de juny d'aquell mateix any. Entenem que el consens que llavors ja hi havia, malgrat algunes coses, com deia, hagin pogut variar pel camí, nosaltres també l'hem de secundar avui. Gràcies.
Moltes gràcies. Entenc per les seves explicacions que tothom dona recolzament a l'aprovació del planejament, del pla d'aprovació provisional del pla d'ordenació urbanística municipal, és així? Per tant, no tocaria votació, però jo sí que proposaré al senyor secretari que avui, sens dubte, és la votació més important que farem aquesta legislatura. I segurament és una de les votacions més importants que es faran en un pla municipal, com és l'aprovació provisional, que és l'últim pas que pertoca a l'Ajuntament pel que fa a la pla d'ordenació urbanística municipal de Valls. I és important perquè aprovem un document que l'última vegada que es va aprovar, ho deia el senyor Jornet al començament de la seva intervenció, fa 30 anys, l'any 88. I per tant tot fa preveure que segurament la pròxima aprovació provisional del POM possiblement ens trobarem amb aquest horitzó al voltant d'uns 25 o 30 anys. Per tant, amb una perspectiva doncs, llarga. Abans de passar a la votació, si us sembla, jo crec que avui és un fet simbòlic que puguem votar tots ni que hi hagi aquesta unanimitat. M'agradaria destacar tres aspectes. El primer, hem tingut un bon director d'orquestra que ha tocat una bona sinfonia, però hem tingut bons músics. Jo recordo que és una metàfora que s'utilitzava al començament, no? És a dir, amb empreses, com m'ho ha explicat el senyor Martí Barberà, com a regidor responsable durant tots aquests anys, un procés que comença amb la legislatura amb l'any 2010-2011, amb aquell moment que governaven Convergència i Unió i el Partit Socialista. Es va desenvolupar el gruix durant la legislatura amb majoria absoluta de Convergència i Unió i també s'ha acabat amb aquest mandat. Però hi ha hagut una bona orquestra, hi ha hagut bons músics i l'Ajuntament de Valls hem decidit dedicar recursos perquè hi hagués un bon director d'orquestra i hi haguessin bons músics, i amb aspectes de mobilitat, aspectes de, que fa el patrimoni, aspectes que fa doncs, a tot l'espai medi natural, etc., doncs ho hem pogut constatar. I jo crec que avui és un moment també per donar les gràcies. També per donar les gràcies als polítics que han sigut responsables d'aquest àmbit, el cas de Martí Barberà, un temes patrimonials, la senyora Judit Fàbregas, perquè durant tots aquests anys doncs, han desenvolupat una feina amb estabilitat que ha pogut arribar a aquest final de marató. És l'altre segon punt que m'agradaria destacar. Segurament les maratons són llargues, no? I cansades. Jo no n'he corregut mai cap. Ja no vull posar com a exemple. Però, en tot cas, aquesta marató l'hem acabat tots junts. I crec que això té molt de mèrit. Pocs ajuntaments aproven no només l'aprovació inicial per unanimitat, si no poden aprovar una aprovació provisional de POM per unanimitat amb aspectes polítics tan diferents doncs com el que aquí ens abracen amb el pla municipal. I per tant, és evident que ha sigut una marató llarga, però l'hem acabat tots junts. Jo crec que el preu de que hagi sigut llarg o que l'haguem acabat junts és un preu bo, és un preu molt potent, perquè és un document que, com dic, marca els pròxims 25-30 anys de la història del creixement de la ciutat i en el qual es defineix el Valls que volem. I els he de dir que de tots els seus discursos el subscric pràcticament en la seva totalitat. És a dir, vostès, els que els han pogut escoltar, tenen un comú denominador molt ampli, al voltant d'un 90%, en el qual doncs, hi ha unes bases centrals. Jo crec que això és una notícia bona. Crec que això és una notícia bona, perquè també dona eines i recursos pel Valls que volem compartir durant els pròxims 20 i 30 anys. Per tant, que avui això ho puguem fer entre tots, junts, doncs bé, jo crec que és un motiu d'orgull. També com a govern, perquè això és evident que passa per una decisió pels grups que estan a l'oposició d'implicar-se, mullar-se i entrar en la gestió, però també d'entendre el govern municipal, que no només per un poder d'una legislatura d'uns 4 anys que tingui, fins i tot, majories absolutes que puguin aprovar-ho a l'Ibe de Drigo, les modificacions de com que hi pugui haver, no, sinó que són documents suficientment seriosos que comprometen el conjunt de la ciutadania i també de la societat política, econòmica i social i cívica de la ciutat i que, per tant, puguin donar un millor recorregut. Jo crec que avui ens hem de felicitar tots, però també vull constatar que hi ha hagut una voluntat ferma per part de l'alcalde, per part dels equips de governs, de trobar aquests consensos amplis i de trobar aquesta generositat en la qual tothom siguem capaços de trobar un bon document, un carril central per a la ciutat que volem pels pròxims 20-30 anys. Finalment, ara queda una funció molt important, que és gestionar-lo, que és desenvolupar-lo. És tan important planificar, però també és gestionar-ho bé. En la història de la ciutat hem vist moments que teníem coses aprovades i que no s'han gestionat bé. I crec que tots n'hem de ser conscients, en èpoques de creixements urbanístics molt potents, doncs, que es va tirar cap a les zones fàcils, cap als creixements fàcils, i bé, i aquest POM corregeix coses que s'havien aprovat amb modificacions puntuals del Pla General, com era fer 1.000 habitatges als Bosc de Peixets, com era un polígon terciari al voltant de les vivendes de la Colla Vella, com era, etcètera, etcètera, que era evident que no hi havia un consens per, o que hi havia discrepàncies polítiques i que en tot cas s'han pogut corregir que eren fruit de votacions puntuals de planejament. No? Per exemple, no és que poguessin caure immobles patrimonials tan potents com l'edifici de la Torratxa, tan característic de Valls, doncs era doncs, que el POM no ho tenia ben resolt. Per tant, ara toca gestionar-lo, i gestionar-lo bé. Ja els aviso, els que hem lluitat perquè hi hagi aquest POM amb el màxim consens i la màxima qualitat, també vetllarem, ja sigui des de la política o de fora de la política, perquè es compleixin i es gestionin de forma eficient i eficaç, perquè si no, no tindria sentit tota la feina que han fet durant tots aquests anys. Vostès, el govern, els funcionaris i el conjunt i els recursos que hi hem dedicat. Per tant, felicitar-nos per la passa important que fem avui. El senyor Jornet deia, no havia vist mai en un ajuntament aprovar el POM inicialment amb tothom a favor. Doncs miri, doncs no ho he vist mai inicialment ni provisionalment. És a dir, crec que és un fet, sens dubte, que genera i que mostra també la voluntat i el tarannà que hem tingut com a govern i també la voluntat que ha tingut totes les forces polítiques d'entendre que era un document molt important, que calia fixar-lo bé perquè era també fixar el futur de la ciutat pels pròxims 20-30 anys amb aquesta visió global en el conjunt de la comarca i del Camp de Tarragona i del país en general. Sense més preàmbuls, passaríem a la votació. Senyor secretari, ja sé que s'ha fet en home, però jo crec que és important que avui fem la votació de forma... D'acord?
Vinga. Vots a favor? Vinga, s'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Enhorabona a tots. No sé si hi ha alguna explicació de vot. No? Doncs passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovació inicial del Reglament Municipal d'Adjudicació d'Habitatges en Situacions Socials i Econòmiques Greus i d'Emergència. Té la paraula el senyor Cartanyà.
Moltes gràcies. Bé, avui portem a aprovació aquest Reglament Municipal d'Adjudicació d'Habitatges en Situacions Socials i Econòmiques Greus i d'Emergència, una eina que ens ha de servir per gestionar les demandes d'habitatge d'urgència i emergència a la ciutat. Abans d'entrar al detall, voldria agrair la feina dels tècnics d'habitatge i de serveis socials que ens han permès portar aquest reglament a aprovació. Bàsicament, en el reglament definim el que considerem el que és el fons d'habitatge de lloguer social, que definim per situació d'emergència, que definim per situació d'urgència, les ponderacions i els criteris d'adjudicació i les obligacions dels beneficiaris. La finalitat és clara, és gestionar de forma clara, transparent i igualitària l'adjudicació d'habitatges en casos de situacions econòmiques greus. És voluntat d'aquesta regidoria la redacció i tramitació d'aquest reglament per recollir les condicions d'adjudicació d'aquests habitatges per atendre aquelles necessitats que ens trobem en el dia a dia que són urgents i també les d'emergència que no són tan freqüents però també apareixen. És evident que darrere aquest reglament hi ha una clara voluntat política de donar resposta a les necessitats actuals i futures en termes d'habitatge d'urgència. La llei 4/2016 del 23 de desembre de les mesures de protecció del dret de l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial estableix mecanismes per assistir a les persones i unitats familiars que es troben en situacions d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s'hi mitjançant fórmules d'actuació de les administracions públiques seguint el principi de cooperació que permetin reaccionar i al mateix temps conciliar els béns jurídics que cal protegir. Amb aquesta definició donem corpus en aquest reglament. Una de les prioritats públiques de l'habitatge ha estat i continua sent per aquesta regidoria la mobilització del parc d'habitatges buits en funció de les necessitats que tenim. L'Ajuntament està en disposició de comptar amb un parc municipal d'habitatges per tal de que, entre d'altres coses, destinar-lo a l'allotjament d'aquelles persones o famílies amb problemàtiques particularment rellevants en caràcter social i que necessiten de forma urgent accedir a un habitatge. Com bé defineix el reglament, aquest parc pot ser municipal o bé provenir de privats que prèviament hagin subscrit amb l'Ajuntament algun conveni de cessió d'aquests habitatges. A Valls tenim històricament una greu manca d'habitatges socials i un escàs parc públic d'habitatge. Des del 2015 s'han anat augmentant les actuacions realitzades en relació a demandes d'urgència en temes d'habitatge, en vessants tan diversos com desnonaments, barraquisme, habitatges deficients, manca total d'habitatge, manca de serveis bàsics, d'aigua, de llum, de sobreocupació, entre d'altres. En els dos darrers anys s'han fet prop de 180 actuacions anualment. En quant a acolliments d'urgència, a partir del 2015 s'han anat incrementant les actuacions i han passat de 10 actuacions a les prop de 30 de l'any passat. Això ens ha portat a la necessitat de regularitzar i de protocolitzar el funcionament d'aquestes actuacions. Paral·lelament, també, hem treballat per incrementar el parc públic d'habitatges. Quan el 2015 ens fem càrrec de la regidoria, teníem 2 habitatges públics i 3 més amb conveni amb Càritas. Des d'aleshores hem realitzat la compra de 2 habitatges per part de Provalls. Properament farem la compra de 3 habitatges provenients del tanteig per part de l'Ajuntament. De fet, demà mateix anirem a la notaria per signar una d'aquestes compres. En breu es realitzarà l'adequació de 3 habitatges provenients d'una donació i també la rehabilitació d'un habitatge de Provalls. Per tant, fruit de la feina d'aquests darrers anys, passarem de 2 a 11 habitatges públics més 3 conveniats. També vull aprofitar aquest moment també per agrair a Càritas la seva implicació i també per l'anunci que van fer el diumenge de Pasqua passat. Van anunciar que treballarien per fer realitat que en les properes desenals es posessin en marxa més habitatges d'emergència social a Valls. Una iniciativa molt positiva de la ciutat i que vull agrair a Càritas i tota la gent que ho fa possible. Entrant en el reglament, com he dit, defineix quins habitatges el formen i quins habitatges poden formar-lo part també d'aquest fons, no només els públics, sinó els que tinguem cedits o conveniats. Determina el procediment, com es fa la sol·licitud, es deriva un informe social que ha d'acompanyar sempre aquesta sol·licitud, i un fet molt important que el denominem l'acord social, que és un document que regula els drets i els deures de l'adjudicatari i que és d'obligat compliment per poder realitzar aquesta adjudicació. La regulació del contracte entre l'adjudicatari i l'Ajuntament, que en aquest cas l'Ajuntament ho delega a l'Oficina Local d'Habitatge, hem d'entendre que aquest contracte recull l'adjudicació com a caràcter temporal d'aquest habitatge i així constarà per escrit en aquest contracte i serà revisable i adaptable amb les situacions canviants de la persona beneficiària. Entenem que aquesta borsa està pensada per donar sortida en aquelles situacions de curta durada o temporals de precarietat econòmica. Quan detectem que les situacions o les condicions de precarietat econòmica són d'una durada previsiblement llarga, aquest recurs l'usarem temporalment mentre no es troba la solució per a aquest problema de llarga durada, ja sigui a través de la mesa d'emergència, com estem fent habitualment, o dels propis pisos gestionats per l'Oficina Local d'Habitatge o bé del programa de mecenatge de lloguer social que gestiona l'Oficina Local d'Habitatge en col·laboració amb la Fundació Ciutat de Valls. Diferenciem bé el que entenem per urgència i emergència, la qual cosa ens permetrà que en els casos d'emergència puguem fer una adjudicació temporal directa sense haver d'esperar. És a dir, entenem que una situació d'emergència són aquelles persones que es veuen privades del seu habitatge quan hi ha un problema estructural imminent. Per tant, hi ha un risc per les persones que estan vivint. O quan convivint amb fills menors d'edat es vegin abocades a viure en situacions d'habitabilitat que no són adequades per aquells infants o bé quan hi hagi un procés de desnonament imminent. En totes les adjudicacions hi ha un requisit econòmic que estan regulats segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya i amb la ponderació de zona de residència segons el que estableix el Real Decret 75/2014 del Palà pel dret d'habitatge. Valls és considerada zona B i aquí establim aquests llindars. Les persones beneficiàries d'aquesta adjudicació han d'estar per sota aquest llindar. Després, un cop verificat que estan sota aquest llindar econòmic, hi haurà un barem de puntuació on prioritzem aquelles vulnerabilitats que dificulten a les unitats familiars sortir endavant i que generalment afecten aquells col·lectius amb més debilitat. Per tant, bàsicament puntuarem a l'alça les famílies monoparentals, les persones que estan subjectes a violència de gènere, famílies amb menors d'edat o bé amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per tant, en resum, portem a aprovació una eina útil i necessària per a la ciutat, que ens permetrà millorar la gestió actual i sobretot la futura del parc d'habitatges públics, que esperem que puguem fer créixer de forma important en els propers anys. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Intervencions per part dels grups. Senyora Huguet, endavant.
Gràcies. Celebrem la iniciativa de regular i fer polítiques públiques per treballar el dret a l'habitatge. Un reglament per adjudicar habitatge social i habitatge d'emergència. La mesura és bona i està molt bé que avancem, encara que sigui tard, en tenir un reglament. Després de tants anys d'emergència crònica en habitatge que està patint la població, pensem que no servirà de gran cosa si no hi ha habitatge a disposició i de gestió de l'Ajuntament, sigui cedit, conveniat o propi. En aquests moments hi ha un parc d'habitatge d'emergència totalment insuficient per les situacions socials i d'emergència que tenim. Esperem no caure en un excés de burocràcia i que la paperassa que requereix l'acreditació a les situacions d'emergència no en sigui una barrera. Aquest reglament ens ha de permetre ser conscients de la necessitat que hem de tenir a l'hora de prioritzar les polítiques públiques per tal de garantir el dret a l'habitatge. Almenys la CUP ho té clar. Per tot això hi votarem a favor.
Per part del PSC.
Sí, gràcies. Bé, com s'ha dit abans, també les eines han de servir per aplicar-les en els diferents àmbits i per tant està molt bé que ens dotem d'eines, però evidentment el que hem de treballar és per tenir un parc públic d'habitatge suficientment gran, suficientment dotat, com perquè donem sortida a les necessitats de la població. Evidentment això no ho pot fer només l'Ajuntament de Vallsol, és claríssim, aquí s'hi han d'implicar les altres administracions, però nosaltres entenem que és una bona eina que es protocolitzin l'adjudicació d'aquests habitatges. Si alguna cosa tindríem que dir seria que el límit d'ingressos que s'agafa és el de l'IRSC, que per a una persona seria de 569 euros al mes, que és baix i que doncs, poques persones ho compleixen. Tot i així, és el mateix, entenem que s'utilitza per calcular la renda garantida de ciutadania i per tant entenem la lògica d'agafar aquest índex. No? I, per tant, nosaltres, vista la situació i vista que entenem que és una bona eina, tot i que haurem d'esperar que s'implementi i per tant puguem fer una valoració del seu resultat, i votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, no hi ha més intervencions? Sí, senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull manifestar que Compromís per Valls considera positiu que ens puguem dotar d'un instrument en matèria d'habitatge i que especialment sigui per les tan preocupants situacions socials i econòmiques de caràcter greu i les que es poden catalogar també com d'emergència, de totes en tenim. Per tant, contents per dotar-nos d'aquesta eina i alhora capficats, sobretot en el contingut, capficats i sensibles en allò tan important com són els requisits, les condicions i els compromisos que han de complir els adjudicataris, perquè al cap i a la fi aquí trobarem l'eficàcia o no del reglament. Pel que fa als requisits, voldríem entendre o creure que en aquest cas no siguin massa restrictius, ja que estem parlant de persones amb una situació complexa, de gran necessitat. Nosaltres en ocasions, en altres reglaments o bases, ens ha fet l'efecte que els requisits, les condicions, sovint són una barrera que impedeix a les persones vulnerables de poder beneficiar-se d'aquell ajut que s'està oferint. Per entrar ja en el redactat, en el cas que estableix el reglament, per les situacions socials greus i per les d'emergència d'habitatge, ens sembla correcte, pensem que és el normal, que en cada cas benestar social procedeixi amb les comprovacions oportunes. Desitgem, crec que hi hem de vetllar, que sobretot quan hi ha emergència en els casos amb infants, gent gran o per qualsevol episodi d'assetjament s'actuï amb celeritat, evitant dins del possible un major maltràngol per la gent afectada. De fet, ens aferrem al que detalla l'article 9.3 del reglament que diu en aquests casos de situacions d'emergència l'adjudicació d'habitatges, en tant que són situacions d'emergència, serà directa. Abans em feia al·lusió el senyor Cartanyà. Possiblement ja ho fan per altres problemàtiques socials semblants, però hem de demanar igualment que per al tema que ens ocupa, per exemple per a les sol·licituds, quan hi ha tanta paperassa i tràmits i els afectats estan passant per una situació d'ansietat, d'angoixa, d'estrès emocional, se'ls faciliti al màxim el protocol a seguir, oferiment d'informació, amb acompanyament, amb assessorament i orientació, etc. És a dir, que la muntanya de burocràcia amb certificats, extractes, contractes, informes i altra documentació, que entenem que pot ser necessària, no acabi deshumanitzant encara més el procés traumàtic pel que pugui estar passant cada persona, cada família. Per això, doncs, demanem la màxima implicació de benestar social en cada un dels episodis que vagin arribant. Amb un compromís ferm, nosaltres podríem fer confiança al document que tenim damunt la taula. Per altra banda, Compromís per Valls considera que la mesa de valoració social i econòmica en matèria d'habitatge, amb la implicació i el treball de regidories de forma transversal, pot esdevenir també un òrgan d'utilitat, sempre que es posin realment les necessitats de cada persona com a màxima prioritat. Com dèiem abans, també en els criteris de priorització d'aquesta mesa s'han de fer unes valoracions ben estudiades, tot avaluant que els barems tinguin el seu sentit comú i no siguin excessivament restrictius. Per anar acabant, estem segurs que a qui li pertoqui aplicar aquest reglament també prestarà molta cura als possibles incompliments que puguin aparèixer, estudiant-ne en cada cas els motius i adoptant les mesures més adequades i justes. D'altra banda, així com els estem demanant sensibilitat a l'hora d'aplicar els continguts d'aquest reglament, un fet que ens preocupa força, sí que els podem manifestar que l'annex 1 el veiem del tot amb bons ulls i que ens satisfà a l'extrem sobre que es podran afegir altres acords que es puguin establir en el pla de treball. Entenem, doncs, que és un document viu i això ens complau. Sobre l'annex 2, dir que ens genera més dubtes, uns dubtes que potser s'aniran dissipant a mesura que l'aplicació del reglament, amb els seus barems de puntuació, determini si el que tenim és un bon instrument o no. En tot cas, ara el que creiem que pertoca és fer-hi confiança i, si en el futur veiem que hi ha mancances, exigir-ne les modificacions que siguin escaients per posar sempre el focus d'atenció a les persones més necessitades. Si ens accepten aquest compromís, nosaltres estem disposats a donar suport al reglament. Gràcies.
Molt bé. El senyor Cartanyà.
Molt bé. En primer lloc, agrair-los a tots la confiança en aquest reglament i en portar a terme aquestes polítiques d'habitatge. Coincidir amb el que tots reclamen de que fa falta habitatge públic i el compromís hi ha sigut i hem passat de 2 a 11, sabem que no és suficient, però seguim treballant per seguir incorporant habitatges i intentant teixir complicitats amb l'Agència Catalana d'Habitatges per ampliar el parc d'habitatge públic. Dir-li en el PCC, quan parlava d'ingressos baixos i també en el seu moment quan vam parlar amb la CUP un dia passat sobre aquest tema, intentem que aquelles rendes més baixes puguin estar cobertes a través de dos mecanismes, un que ho tenim a través de l'Oficina Local d'Habitatge, en uns habitatges que disposem entre 150 i 175 euros mensuals de renda lloguer, i després amb l'aplicació del programa de mecenatge que abans l'anunciava. No? Hem d'entendre que les situacions greus i d'emergència estan molt limitades i tenim un parc d'habitatges limitat, per tant anem a buscar aquella emergència i anem a buscar aquelles rendes més baixes. A Compromís per Vall, dir-los que la burocràcia no serà un problema, perquè ja en el punt 10.3 diem que a través de l'administració electrònica tota aquella documentació que ja tinguem no la requerirem. Sí que hi ha un llistat molt llarg de documentació perquè acreditem totes les possibilitats, sobretot per verificar ingressos i situacions familiars diverses, però agafem també el compromís de tot el que tinguem no requerir-ho a la gent. I dir-los també que l'annex 2 és el que fins a dia d'avui està utilitzant serveis socials per ponderar les famílies que ja adrecem en habitatges de l'Oficina Local d'Habitatge, i el tenim més o menys tastat i ens acostuma, bueno, de funcionar. Si hem de fer canvis els hi farem, no? Però dir-los que ja és un annex que tenim tastat. I agrair-los la confiança en aquest protocol.
Molt bé, entenc que és votació, s'aprova, no? S'aprova tothom, per unanimitat, queda aprovat. Ens passaríem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és actuacions públiques d'urbanisme, barri antic i patrimoni. Punt 9, aprovació de l'acte de la limitació entre els termes municipals de Valls i Figuerola del Camp, i el punt 10, que és aprovació de l'acte de la limitació entre els termes municipals de Valls i Lió, que entenc que es pot fer de forma conjunta, aquests dos punts, sí? És ok? Hi ha alguna intervenció en aquest punt? No? Sí? No, digues. Algú digues demà? Vale. Doncs el punt 11 és aprovació del document de criteris per la intervenció en vestigis de la muralla. De Valls, se la paraula la senyora Fàbregas.
Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda. En aquesta legislatura, aquest consistori ha apostat per fer un salt endavant en el tema de recuperació de la muralla de Valls, un bé cultural d'interès nacional. Moltes vegades, per visualitzar-se un projecte, una actuació, es necessita d'un treball previ important, i aquest treball moltes vegades és lent i invisible. Aquest és el cas del projecte de recuperació de la muralla de la nostra ciutat. Aquest és un tema que per responsabilitat l'havíem d'encarrilar bé des d'un inici, i per això hem anat fent els passos que tocaven. I això no tan sols per la importància del tema, sinó perquè és un projecte que la seva execució, la seva materialització durarà anys. Per aquests motius hem tingut clar des del principi que havíem d'assessorar-nos bé, tractar el tema amb la Comissió de Patrimoni Municipal i treballar conjuntament i de la mà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és qui, a més, té les competències per autoritzar els projectes i les intervencions sobre els vecins. Al llarg d'aquests temps s'han fet molts passos, i avui amb aquesta proposta d'aprovació dels criteris d'intervenció de la muralla de Valls en fem un mes. Si em permeten, faré una petita pinzellada dels antecedents per posar-nos en context. Hem treballat en dos trams de muralla, la muralla de Sant Antoni i la muralla de Sant Francesc. En relació a la muralla de Sant Antoni, dic que aquest projecte compta amb la recuperació d'aquest tram i l'urbanització de la placeta que en resulta. S'han realitzat un total de 5 intervencions arqueològiques per tal de determinar els diferents vestigis. El resultat de les intervencions han estat les troballes del Morvell del segle XIII, la muralla i el fossat del segle XIV, estructures modernes dels segles XVII i XVIII, refugis antiaeris de la Guerra Civil. S'ha redactat i aprovat ja inicialment el projecte executiu, que ara està en tràmit d'informació pública i pendent, doncs, de l'informe de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. En relació a la muralla de Sant Francesc, s'ha invertit més d'un milió d'euros en expropiacions a immobles privats. Actualment comptem amb la propietat de la pràctica totalitat dels immobles del tram d'aquesta muralla, el comprès entre el carrer Sant Antoni i el carrer Sant Sebastià, i també alguns immobles del segon tram. Però hem prioritzat l'actuació d'aquest primer tram, el que està situat immediatament davant del Pius Hospital. El segon pas que vam fer va ser, una vegada havíem obtingut les propietats d'aquests immobles, analitzar i estudiar el tema de l'estat de la muralla. En aquest sentit es va fer necessari encarregar un estudi històric-arqueològic per determinar l'estat de conservació de la muralla. Els resultats de l'estudi ens donen unes evidències interessants del pany de muralla del segle XIV, reformes del XVIII i urbanitzacions del segle XIX i XX. Per tant, gràcies a aquest treball s'ha pogut comprovar que en molts trams es conserva encara la muralla medieval, construïda al segle XIV, i en altres llocs amb reparacions o reforços que es relacionen amb el creixement urbà i reformes constructives del XVIII, i fins i tot doncs, queda integrada com a part dels edificis construïts arran de construccions de l'urbanització del segle XIX. S'ha constatat també la presència important de les torres corresponents al portal de Llobets i la Torre Cega, i a més també s'ha localitzat una part del Rec del Carme. I ara, en aquest moment temporal que ens trobem, creiem important la redacció d'un document que plasmés de forma general els criteris d'intervenció de les muralles de Valls. I això per què? Doncs perquè la recuperació de les muralles és un projecte cabdal, un projecte important per a la ciutat. En la fase que ens trobem, tant de la muralla de Sant Antoni com de la muralla de Sant Francesc, i entenent que aquest projecte de recuperació, com deia abans, doncs pot durar anys, enteníem que havíem d'establir unes normes bàsiques d'homogeneïtzació, de tècniques, de materials i també fins i tot de bones pràctiques. Aquests criteris han de permetre que tant la recuperació de la muralla que es pugui fer avui com la que es pugui fer d'aquí 5 o més anys guardarà una hegemonia estètica, cromàtica i de tècniques d'intervenció. Evidentment, això no treu que jo personalment crec que fins i tot seria aconsellable posteriorment redactar un pla director de muralles. No hem fet aquest pla director en aquests moments perquè això sí que entorpiria el procés i l'avanç d'aquestes dues actuacions de muralles que estem treballant. Si entrem en el redactat del document que avui portem a aprovació, està format per diversos apartats, una breu introducció, referències històriques, els diversos estudis arqueològics realitzats fins al moment, les restes constatades fruit de les troballes i el document de criteris d'intervenció proposats. I aquests criteris tenen com a objectiu mantenir i potenciar l'herència històrico-patrimonial, mantenir l'autenticitat en els valors històrico-arquitectònics, únics i testimonials d'aquesta estructura militar i la seva relació amb la ciutat. I es pretén recuperar els elements i detalls originals en la mesura més àmplia possible, aplicant els processos de consolidació i restauració més adient a cadascun, respectant-ne la preexistència. En aquest cas, no hem de fer falsos històrics, és a dir, cap aspecte de muralla nova. Això queda molt clar en el document. En aquests criteris s'aplica un decàleg de principis que s'hauran de tenir en compte en totes les actuacions i s'estableix que l'objectiu de recuperació de les muralles haurà de prioritzar aquelles solucions que, per sobre de tot, garanteixin que l'estructura respon a les exigències de seguretat i concreta com fer-ho. També se'ns indica que com s'ha de restaurar la pell de la muralla quan la tipologia no impliqui problemes estructurals importants. També com tractar els coronaments i com actuar en les parts de la muralla, en concret en les torres, en panys de muralla, fossats, portals o altres elements que puguin aparèixer. Es prioritza la reinterpretació per tal del que fa doncs, a la percepció volumètrica perquè tothom ho pugui comprendre perfectament. Es parla de materials i de gamma de colors per tal que l'actuació doncs, sigui més harmoniosa en el seu conjunt. Aquest document ha estat redactat per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Valls, els quals crec que hi voldria agrair avui el seu treball, en especial doncs, a l'arquitecte municipal, el Sergi Nogués. I aquest document també ha estat informat a la Comissió de Patrimoni Municipal i ha comptat amb l'assessorament concret de dos dels seus membres, el Francesc Murillo i la Sònia Roca, als que també els vull agrair doncs, el seu treball i les seves aportacions, igual doncs, que la resta dels membres de la Comissió de Patrimoni. En l'elaboració del document també vam comptar amb l'assessorament de l'arquitecte territorial i l'arqueòloga territorial, a les quals doncs, també hem d'agrair la seva predisposició, assessorament i suport en aquest document. I també comptem amb l'informe favorable, perquè així doncs, ho vam traslladar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè ho pogués ser tractat en l'ordre del dia de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, màxim òrgan, en matèria patrimonial, el qual ja va donar també la seva conformitat i va aprovar el document amb dues petites puntualitzacions sobre aspectes tècnics que ja estan inclosos en el document que avui portem a aprovació. I aquest és un document que vaig comentar als diversos grups en comissió informativa, que va néixer amb la voluntat d'unificar criteris d'intervenció a les muralles, entenent que és un projecte llarg de ciutat, amb la voluntat que fos un document de consens entre tots els partits polítics amb representació al consistori vallenc per poder compartir doncs, un mateix objectiu per recuperar les nostres muralles.
Intervencions per part dels grups. Sí, senyor Robert, per part de la CUP.
Sí, hola, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres pel que fa a l'aprovació dels criteris de la intervenció a la muralla ens sembla bé, ens sembla correcte el document i el contingut, però sí que no estaríem d'acord en els temps en els quals s'han aprovat. De fet, portem tota la legislatura i segurament d'abans parlant d'aquesta intervenció a les muralles i de la necessitat d'unificar els criteris per quan s'executés, i nosaltres creiem que haver-ho dilatat en el temps i aprovar-ho justament, per molt que evidentment ens podreu argumentar que costa molt i que ha estat un document molt costós, però creiem que fer això a l'últim o al penúltim ple de la legislatura té un aire o una olor electoralisme que se'n suma des de picamoixons, i nosaltres el que diríem és que almenys les fotos del projecte que es facin siguin ben xules i se'n faci un bon ús a la campanya. Gràcies.
Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres hi votarem en contra, hi votarem a favor, és que això de l'olor de fins d'estar picamoixons. Sí, m'ha arribat. Bé, aquest és un document que ens presenten, és un document tècnic, però entenem que busquin el consens perquè realment l'actuació que implica és una actuació important i per tant entenem que es vulgui donar aquesta dimensió i es vulgui buscar aquest consens. L'actuació a les muralles transcendeix l'aspecte històric o patrimonial, ha d'incidir en la imatge del perímetre de part del barri antic i per tant en aquest context creiem que és especialment important aquesta actuació, posar en valor el nostre patrimoni històric i integrar-lo dins de la trama dels diferents carrers, dignificant-los, ennoblint-los, creiem que és una bona decisió. Però com tot, significa destinar-hi recursos, per tant, caldrà establir no només els criteris d'actuació tècnica, sinó establir en els propers exercicis una dotació pressupostària per anar executant aquestes actuacions. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Bé, senyor Caballero.
Senyor alcalde, moltes gràcies. Abans que el vot també serà favorable, entenem que és una cosa necessària. Se'n suma potser des de Picamoixons, però també des de la plaça del Pati i des d'aquí mateix. Però el que sí que és cert, i broma a banda, és que cal, s'ha fet algunes coses tard, però cal defensar i protegir un patrimoni que tenim a Valls important, com és aquest cas de les muralles, i que a més aquest compromís que avui, que ja també s'aprova el Pla General, també s'aprova aquesta protecció de les muralles, que també siguin eines que pel proper mandat qui estigui també tingui aquest compromís per executar-ho i dur a terme d'una manera continuadora amb el projecte que s'ha iniciat amb aquest mandat i amb els anteriors. Per tant, reitero que el vot serà favorable.
Senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Per començar, voldria destacar i agrair també el repàs històric que el document ens brinda i que ens permet, amb una certa precisió, fer-nos la idea de com podia ser el Valls del segle XIII, cas del Mur Vell, del XIV, amb la creació d'un bon nombre d'estructures, i de segles posteriors, amb moltes modificacions i intervencions pel que fa a les seves muralles i als elements que les acompanyaven, com les torres, els portals d'entrada, el carrer del mur, fossats, etc. Tota una relació d'elements històrics, provinent d'estudis, resultat de troballes arqueològiques arran de diverses intervencions realitzades en diferents etapes. Tenim al davant, doncs, alguns d'aquests elements que ja són visibles i molts d'altres que estan localitzats però que encara no són perceptibles i, per tant, són desconeguts per la ciutadania. Entenem que, davant d'aquest fet, de comptar amb aquests actius, la pregunta formulada devia ser què fem i com ho fem. Compromís per Valls ha analitzat els diferents criteris d'intervenció per als vestigis de la muralla i, tot i tractar-se de qüestions molt tècniques, el document que tenim avui a debat ens permet extreure'n una opinió. Compartim les recomanacions del document de potenciar aquesta herència històrica i, quan es caigui, si és viable, recuperar, construir i mantenir el paisatge urbà i el seu entorn històric. I, òbviament, estem d'acord en preveure la seva museïtzació pedagògica que permeti entendre el que realment tenim i el que aquest llegat va representar en el seu dia en el context d'aquell Valls llunyà. També considerem escaient sotmetre estudis per part de professionals que defineixin i concretin què és convenient de preservar. En aquest punt, Compromís per Valls també pensa que l'opinió i la voluntat de la ciutadania no pot ser ignorada i hauria de ser tinguda en compte en la presa de decisions. També som conscients que, més enllà de la voluntat municipal de potenciar els seus elements de valor històric, també hi ha un seguit de normatives, de lleis, que ens marquen els organismes competents en la matèria i que, òbviament, s'han de complir. Aquests ens indiquen els procediments a seguir segons cada cas. En darrera instància, pertoca doncs als professionals i al que marca la llei determinar què cal fer en cada situació, sigui consolidació d'un element d'interès, una possible restauració o bé, arribat el moment, una restitució. Per nosaltres aquests són aspectes força tècnics i que cal deixar a mans dels experts. Hem estat també analitzant el decàleg, aplicant la restauració, vetllar per l'estructura, però posant pel davant la seguretat, i estem d'acord. I respecte als paràmetres en els quals es sustentarà la restauració, com abans esmentava, al ser qüestions tan tècniques volem fer confiança als experts. Estem parlant d'intervencions que en ocasions seran complexes, de materials específics de consolidació a utilitzar, etc. Terreny per als professionals, vaja. Per anar acabant, la part final del document es refereix a nous usos, normativa i nous elements i actuacions. Podem compartir el text en tant que estem d'acord en que la recuperació del conjunt monumental ha de perseguir, entre altres objectius, la seva plena incorporació a la ciutat intentant potenciar les zones residencials dels voltants. Compartim també, perquè forma part de la filosofia que Compromís per Valls vol per a la ciutat, que els atractius històrics, monumentals, vista la seva conformació actual, tinguin el destí d'un espai de sistema de places i jardins públics, tal i com proposa textualment el document. En aquest punt sí que demanaríem que en cada cas, a qui li pertoqui, tingui la màxima sensibilitat possible a l'hora de conformar aquests espais, perquè així sempre en surti guanyant el nostre patrimoni, ja que parlem d'una de les principals riqueses d'un municipi. El patrimoni mereix ser preservat i, en general, malauradament, arreu, no sempre se l'ha posat en valor. En ocasions han primat altres interessos, tant de bo que en endavant, a Valls, se'ns distingeixi per la qualitat de vetllar pel nostre patrimoni, per la nostra història, perquè no sempre ha estat així. Gràcies.
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Senyora Fàbregas?
Sí, en primer lloc, donant les gràcies a tots els grups pel suport al document i també m'agradaria una puntualització, perquè a vegades les coses quan són evidents crec que s'han de dir. Jo no estic gens d'acord amb el tema que comentava la CUP del retard, evidentment, i un exemple són els fets, no? En comissió informativa hem anat parlant durant l'últim any o l'últim any i mig dels tempos i de totes les actuacions que es farien i sempre els he dit que el que he reflexat avui en el ple que aquest era un tema que havíem de començar amb bon peu i a vegades les coses quan es comencen i són tan complexes i saps que són llargues, començar-les bé és molt important i per això avui he volgut fer una miqueta de síntesi, una mica de resum de totes les actuacions, que és una mica el que els anàvem dient en comissió informativa de tots els passos que fèiem i que faríem. No podíem redactar aquest document, o si haguéssim redactat aquest document fa un any, el resultat hauria sigut molt diferent i segurament no tindria ni la qualitat, ni el detall, ni l'actualització que té en aquest moment. Per què? Perquè fa un any no teníem els resultats de l'estudi històric arqueològic. Necessitàvem en la muralla de Sant Antoni fer totes les intervencions arqueològiques. Han sigut un total de 5, com he comentat, i això fa un any no coneixíem que hi havia un fossat i fruit de la penúltima actuació ho hem conegut. Per tant, aquí s'ha pogut introduir també elements i criteris d'actuació en matèria de fossats, que si això ho haguéssim fet fa un any o fa dos anys no hagués pogut estar incorporat. Igualment passa amb la muralla de Sant Francesc. No teníem els resultats de l'estudi històric-arqueològic i, per tant, no sabíem quins panys de muralla ens trobaríem ni què hi hauria. I tota aquesta documentació que hem anat recopilant durant tot aquest temps ens ha permès poder fer aquest document. I això s'ha anat explicant en comissió informativa i això està recollit a les actes. Per tant, anem fent les coses pas a pas, que crec que és com s'han de fer, per la seriositat del tema, pel rigor i perquè estem parlant d'un projecte a molts anys vista. I el tema que comentava de les fotografies, en el document no hi ha fotografies. Per tant, és un document de treball i també en l'última comissió informativa vaig dir que si no hi havia consens de tots els grups polítics perquè és un projecte de ciutat, aquest document no es portaria a aprovació en el ple fins que no hi hagués aquest acord, perquè entenc que és com s'han de fer les coses consensuades, parlades i un pas després de l'altre. I els temps hi hem arribat en aquest ple i si no hi haguéssim arribat, doncs segurament doncs aquest document s'hagués convertit en la propera legislatura en un pla director.
Molt bé. Entenc que s'aprova. Sí, queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, són les mocions. Aquí hem d'incloure dues mocions per urgència. La primera moció per incloure per urgència seria dels grups municipals de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, de la CUP, del Partit Socialista de Catalunya, de Compromís per Valls, Partit Popular, presenten per l'aprovació del plenari de la seva moció per garantir la gratuïtat del transport escolar dels i les alumnes de Picamoixons i assisteixen als centres docents de Valls en les etapes de l'ESO, de l'FP de grau mitjà, del PFI, també dels i les alumnes de Fontscaldes i Masmolets que assisteixen als centres docents de Valls en etapes d'ensenyaments obligatoris d'FP i de grau mitjà i de PFI. Estem d'acord en afegir aquesta moció a l'ordre del dia per urgència? Sí? I la següent és una moció també dels grups municipals de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, de la CUP, del PSC, de Compromís, del Partit Popular, que presenta per l'aprovació d'aquest ple una moció que, en relació a la concreció de les propostes per gestionar el document del POM en el moment de la seva aprovació provisional. Estan d'acord en afegir aquesta moció? Sí? Que ens queda aprovada l'urgència i la incorporació d'aquestes dues mocions. Passaríem ara a la punt 12, que és moció presentada pel grup municipal de la CUP de suport a la iniciativa legislativa popular i a l'EP Universitats per la rebaixa del preu universitaris de Catalunya. Defensa la moció, senyor Jordi Robert.
Bé, gràcies. Avui al ple de Valls presentem aquesta moció de suport a la iniciativa legislativa popular a Universitats per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya, que no afecta directament en l'engranatge de l'Ajuntament de Valls, però sí que afecta directament als vallencs i vallenques. Des de l'esclat de la crisi econòmica, el 2008, aquesta va afectar de manera significativa la població catalana. 5 anys després del seu inici s'havien destruït 773.000 llocs de treball a Catalunya, provocant que la taxa d'atur arribés fins al 24%, la xifra més alta fins a dia d'avui. En aquest context de recessió econòmica, el govern de la Generalitat va aplicar polítiques de reducció de la despesa, reduint el finançament de les universitats públiques catalanes, que va passar de representar un 73% dels ingressos d'aquests organismes l'any 2009 a un 60% l'any 2015. Per tal d'intentar equilibrar l'efecte de les retallades, es va produir un augment de les taxes del 68%, que va compensar parcialment la caiguda d'ingressos públics, que en tot aquest període va ser de fins al 32%. El finançament dels centres universitaris ha patit doncs una davallada del 17% als anys de la crisi i d'aquesta manera les universitats públiques catalanes s'han situat entre les que reben menys finançament públic d'Europa i en canvi les taxes que paguen els estudiants superen la mitjana europea i espanyola. Respecte a les taxes universitàries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com la comunitat autònoma amb les matrícules més altes, amb 2.131 euros de mitjana per estudiant, un 50,4% per sobre de la mitjana espanyola que es fixa en 1.412 euros. Aquesta diferència situa els que estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d'estudiants de l'estat espanyol, per agafar punts de referència més o menys propers que identifiquen els desavantatges que estem patint aquí. Des que aquesta pujada es va dur a terme, el nombre d'estudiants que accedeixen a les universitats catalanes ha disminuït gairebé 5 punts percentuals respecte a la població de 18 anys i ha provocat que Catalunya passés de ser la 5a comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la 9a. Les conseqüències de la possible aprovació d'aquesta ILP, però, no haurien de limitar-se a disminuir els preus públics universitaris, ja que això suposaria una gran caiguda del pressupost de les universitats catalanes, com el conseqüent descens de la qualitat dels serveis que aquestes ofereixen. Contràriament, s'hauria d'acompanyar la rebaixa de taxes amb un augment del finançament públic de les universitats catalanes perquè la qualitat dels estudis i dels programes de recerca d'aquestes no es vegi afectada. És per això que l'educació pública, en tant que columna vertebradora de la societat catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. I per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fonamental de la construcció d'una societat més justa, s'ha de garantir l'accessibilitat i frenar l'expulsió dels estudiants per motius econòmics. La rebaixa dels preus públics universitaris facilitaria l'accés als estudis superiors, disminuint la discriminació per motius socioeconòmics i generant una major cohesió en termes socials, i d'aquesta manera s'aconseguiria reduir les barreres d'entrada que hi ha ara mateix i es fomentarien els mèrits i les capacitats personals. Estudiar és un dret i no hauria de ser un luxe, i per això llegim els dos acords d'aquesta moció, que són molt breus. El primer és el mostrar el suport de l'Ajuntament de Valls a la iniciativa legislativa popular de modificació de la llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya per establir un marc català de preus universitaris que suposi una moderació de preus d'instauració progressiva i conforme a la normativa sectorial vigent a fi de garantir un accés universal als estudis universitaris a Catalunya i donar trasllat d'aquest acord a la Comissió Promotora de la ILP, al Parlament, a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Parlament de Catalunya i Coneixements i a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. I des d'aquí també us animem, si voleu, a firmar individualment la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus universitaris. Gràcies.
Molt bé. Hi ha intervencions en aquest punt? Senyor Gemenor, senyor Barberà.
Sí, de fet, donar suport a una iniciativa legislativa popular, està claríssim que li donem suport, no? Perquè és una iniciativa que ve de la ciutadania i que té un tràmit reglat en el Parlament. Per tant, no entraríem tant amb el que proposa la iniciativa legislativa, que és traslladar a 2/3 el cost de la BEC. És a dir, tot el procés és complex, anem una mica a la filosofia, no? La filosofia, i és una cosa que hem trobat a faltar en la moció i una mica d'explicació, va molt senzilla. Hi havia un sistema de beques universitari i d'estudis generals amb el govern del Partit Socialista que no tenia un límit, que tota persona que complia la normativa i els paràmetres rebia beca. És el ministre Wert qui fa un canvi de sistema i limita la situació amb una part fixa i una part variable. Ja en el sistema anterior Catalunya estava castigada perquè els llindars per accedir a aquestes beques estan calculats amb un nivell de vida molt inferior al que tenim a Catalunya. Per tant, aquí ja en sortíem perjudicats, perquè el nombre d'estudiants universitaris que teníem i el percentatge d'estudiants universitaris que rebien beques, sempre la nostra comunitat era de les més baixes, i hi havia altres comunitats que era molt alta, bàsicament perquè el nivell de vida i de renta és diferent, tot i tenir les mateixes qualitat de vida. Per tant, aquí, tant en nombre com en quantitat, estàvem castigats. Per tant, en aquell moment el govern de la Generalitat va treure el sistema de beques equitat, no?, que era pujar les taxes, però aquells que tenien rendes més altes continuava el llindar que acabava amb les rendes de la llei estatal, i a partir de 38.000 euros i pico d'ingressos per una família de 4 persones, doncs anava anant repartint les beques, i el 25% de l'ingrés anava a redistribució de les taxes i ajudes complementant les de l'Estat, i la resta anava a finançar les universitats, com vostè ha dit. Per tant, en els moments en què estem revisar i tornar a fer que els estudiants que vulguin, no per motius econòmics, no puguin tenir accés, sinó que tothom tingui accés, però hi ha un petit paràmetre en la seva moció que hem de vigilar. Quan parla de mèrits i capacitats personals, això és un criteri que va ficar el ministre Wert a les convocatòries seves beques, que era que es havia de treure un 5,5 a la primera convocatòria, etcètera, etcètera. Els socialistes ho han tornat a baixar al 5. Per tant, també hem de vigilar, perquè hi ha gent que vol accedir a la universitat però no té tot el temps del món per estudiar, i pot ser que hagi de treballar. Llavors, potser els rendiments han de ser diferents, les facilitats han de ser altres i la flexibilitat pot ser diferent. Per tant, votarem a favor de que la iniciativa tiri endavant, de que es revisi i es pugui recuperar tot el tema del sistema de beques, recordant que en aquest cas és l'Estat espanyol el que ens van emmarcant les directius i que no accepta que els llindars a Catalunya siguin diferents i d'acord amb els que serien necessaris respecte a la resta de l'Estat espanyol.
Senyora Gavarró, per l'esquerra.
Sí, gràcies, bona tarda. Les universitats catalanes es caracteritzen per l'excel·lència i el seu reconeixement internacional, però també és cert que des de la pujada dels preus públics l'any 2012, les universitats públiques pateixen una crisi evident de finançament i això les ha abocat a una situació d'autèntica emergència pressupostària. Estudiants que es veuen obligats a ser expulsats del sistema universitari públic català o que s'han d'endeutar, literalment, per poder estudiar. Investigadors que exerceixen la seva vocació de forma precària i professors associats que cobren poc més de 300 euros al mes, entre d'altres. Actualment, a Catalunya, els preus públics pels estudiants universitaris oscil·len entre els 1.516 i els 2.372 euros. Si ho comparem amb el País Valencià, se situen entre els 979 i els 1.493 euros. I a les Illes, entre els 773 i els 1.388 euros. Conclusió, les universitats públiques catalanes són les més cares de tot l'estat espanyol, en contraposició amb les universitats andaluses o les gallegues, que són les més econòmiques, i també són les més cares si ho comparem amb molts països europeus. Segons dades de l'IDESCAT, des d'aquesta pujada dels preus públics l'any 2012, uns 10.000 estudiants s'han vist obligats a abandonar els estudis universitaris. I en aquesta dada no es contempla el nombre d'estudiants que amb l'augment del cost d'estudiar un grau no l'han pogut assumir. Per tant, no han vist factible estudiar a la universitat o directament ni s'ho han plantejat. És per això que davant d'aquesta realitat d'evident exclusió d'una part de la societat dels estudis superiors, estem d'acord que cal fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris. El debat és ampli, ja que el que es posa en perill amb l'abandonament dels estudis universitaris per part dels estudiants no és només el paper de les universitats en l'àmbit de la formació i la recerca, sinó també el seu paper com a element d'equitat social, d'incentivació econòmica i de promoció d'una ciutadania lliure, crítica i compromesa. Es tracta de lluitar per uns preus que vetllin per l'accés universal a la universitat, paral·lelament a actuacions d'ampli espectre que permetin encarar reptes urgents, com l'aposta per la recerca, la política contractual del professorat, l'estructura de preus o el sistema de beques i ajuts. Esquerra sempre hem defensat la igualtat d'oportunitats i, per tant, sempre estarem al costat de la defensa de l'ensenyament superior com un bé comú, universal i lliure de qualsevol barrera econòmica, social i cultural. Pas fonamental per tal de generar la societat justa, igualitària i cohesionada que nosaltres anhelem. Per això estem a favor de la tramitació de la ILP. De fet, el jovent republicà forma part de la comissió promotora de la llei al Parlament de Catalunya. Celebrem que amb aquesta ILP s'hagi passat de la protesta a la proposta. Per tant, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Valls celebrem que es pugui tramitar la ILP per consensuar entre tots els grups la millor solució i, per tant, donarem total suport a la moció. Gràcies.
Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, jo celebro que el grup municipal d'Esquerra celebri que es presenti aquesta moció i s'hi puguin adherir, però és que clar, em sorprèn una mica, si vol que li diguin. I perquè vostès estan governant el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern de la Generalitat té un mandat del Parlament de Catalunya de rebaixa del 30% de les taxes universitàries i no s'ha fet efectiu. Per tant, nosaltres no entrem a parlar del contingut de la moció, que ens sembla evidentment i podem estar totalment d'acord. I de fet el nostre grup parlamentari ha interpel·lat moltes vegades el govern de la Generalitat en aquest sentit. Però el que nosaltres entenem és que les eines s'han d'utilitzar per allò que realment serveixen. I una ILP no és necessària per fer una cosa que el govern pot fer de manera immediata, perquè a més ja té un mandat parlamentari, que és rebaixar les taxes universitàries un 30% i, si es vol, de manera gradual. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, no perquè estiguem en contra del seu contingut, sinó perquè entenem que no és el mecanisme per aconseguir l'objectiu que s'ha d'aconseguir. Evidentment, esperem, no sé si tindrà recorregut o no tindrà, quan es porti al Parlament no sabem si al final això tirarà endavant, en tot cas si tira endavant evidentment hi participarem, hi debatrem i exposarem el nostre posicionament. Ara, no és necessari, el govern podria fer la rebaixa de manera immediata. Gràcies.
Hi ha una intervenció més per part del PP, senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies, jo també estic sorprès. Perquè inclús ha sortit el senyor Huert per aquí i a més, utilitzant terminologies, igual també com ha fet la CUP en alguns aspectes, no? Per tant, és curiós que coincideixin amb algunes d'aquestes terminologies. També és sorprenent que els que governen recolzin la moció quan podrien executar i que vostès, que tanta influència tenen en el govern de la Generalitat, no ho hagin demanat d'una manera més clara i això ho puguin executar. El que sí que és clar i és que vostès reconeixen que la Universitat Pública Catalana és cara, alguna responsabilitat tindran, tots plegats, com també ho són amb una sèrie d'altres impostos. Paguem les quotes de la renda de l'IRPF també de les més altes d'Espanya, successions i altres molts impostos. Per tant, vostès que governen, vostès que tenen influència amb els que governen, tots plegats podrien corregir aquesta circumstància. És com si jo ara em proposo una autoproposta per fer una cosa. Em sona, com a mínim, estrany. Tot i així, el contingut o la voluntat que presenta aquesta moció la compartirem, clarament. I més quan els que ja no estem a edat universitària, evidentment, però sí que tenim fills que estan a edat universitària. Aquest matí ho comentàvem, no? Uns començant, altres acabant, però... I ens agradaria que això s'hagués sigut més aviat, però s'han menjat la pujada, alguns. Se l'han menjada, gràcies a uns governs que vostè estava allà al Parlament. I per tant, que ara presentin aquesta moció, em sona... No, ho diré, anava a dir, però a pitorreo. Llavors, presenti-ho al Parlament, tinguin iniciatives d'aquest tipus i potser obliden alguns altres temes i dediquin-se a aquest, que afecta a tots els catalans i, per tant, a alguns ballencs. Moltes gràcies.
Senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. El que indica la moció que ara ens ocupa és ben clar. Ja s'ha dit, les universitats públiques catalanes són de les que reben menys finançament i, per contra, les estudiants que es formen paguen unes taxes altíssimes que superen la mitjana no només de l'Estat, sinó també d'Europa. No cal dir que aquest fet esdevé discriminatori respecte al que econòmicament han de suportar els alumnes de Catalunya enfront als de la resta d'Espanya. Ja ho apunta la moció, aquests preus són sinònim d'obstacle, d'impediment. Aquestes taxes són un filtre que a molts joves els impossibilita d'accedir a la formació que voldrien. Nosaltres afirmem que l'ensenyament ni pot ser un negoci ni ha de generar classisme a causa de desigualtats en el poder adquisitiu de les famílies. En un temps en els quals es parla tant de sobirania, la nostra formació pensa que no hi haurà sobirania plena si en qüestions com l'educació, la formació universitària, els peatges que obliguen a pagar són tan elevats i, per tant, discriminatoris. I qui diu educació diu sanitat o serveis bàsics dels que haurien d'estar a l'abast de tothom per un igual. Sota aquests principis és evident que donarem suport a aquesta moció que ara tenim damunt la taula. Vol dir, doncs, que també fem costat a la iniciativa legislativa popular que impulsa un accés universal als estudis universitaris a Catalunya. Estan d'acord, doncs, amb la part expositiva de la moció i amb els seus acords, Compromís per Valls i votarà a favor. Gràcies.
Molt bé, alguna intervenció més? Senyor Robert.
Molt breu, eh? No, simplement dir que nosaltres fèiem de transmissors de la iniciativa i per tant que sí que és cert que segurament en la literalitat d'algunes expressions i alguns conceptes segurament no hi estaríem del tot d'acord o tindríem matisos a fer-hi, però la voluntat no era aquí iniciar el debat sinó fer de transmissors d'aquesta iniciativa. Deia la Rosa Maria que aquesta no seria la manera de fer-ho, doncs probablement no, però segurament és una manera més de fer pressió en la recerca d'un objectiu que crec que és compartit, que és la rebaixa al màxim possible de les taxes universitàries. Potser no és la millor manera, segurament, potser n'hi hauria de més fàcils, que seria simplement que el govern les abaixés, però també la ILP contempla un espai de debat, que per nosaltres sempre són bons els espais de debat, i el senyor Caballero li diria, no sé, ja demanaré tant del Parlament a veure si em fan cas i va endavant tot això. Segur.
Molt bé. Per tant, entenc que votació.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. ¿14 votos a favor y 4 abstenciones?
Molt bé, per tant queda aprovat. Passem al següent punt de la moció. La següent moció, hi ha alguna explicació de vot? No, entenc que no. Passem a la moció per garantir la gratuïtat del transport escolar dels i les alumnes de Picamoixons que assisteixen als centres docents de Valls en les etapes d'ESO, FP, grau mitjà, PFI i també dels alumnes de Fontscaldes i Masmolets que assisteixen als centres docents de Valls en etapes d'ensenyaments obligatoris FP, grau mitjà i PFI. Està presentada per tots els grups municipals. Anirem de major a menor. Comencem per Convergència i Unió. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Aquesta moció, en principi, ens ha arribat a instàncies dels diferents grups, em sembla, instàncies de les famílies i de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Picamoixons, també amb el suport de l'EMD de Picamoixons, perquè ja fa febrer de 2018, em sembla, vam aprovar una moció. Sabem la problemàtica que tenen aquells nuclis urbans que estan dins un terme municipal i que no poden rebre per llei estatal beques de transport i d'altre tipus de beques, en aquest cas de transport, per desplaçar-se a fer l'ensenyament obligatori que no tenen en el seu propi nucli urbà. Això Picamoixons s'hi troba, ho vam parlar en el seu moment, vam trobar una forma administrativa de que l'Ajuntament cedís els diners a l'AMD perquè l'AMD pagués el transport dels seus alumnes que venien als centres educatius de Valls. Primer es va fer una línia de subvencions, les famílies van demanar de no haver de bastreure els diners per després recuperar-los. Això s'ha treballat també amb el Consell Comarcal. El Consell Comarcal fa uns dies es va aprovar una modificació de les taxes dins del reglament perquè fos una administració pública la que ingressés aquests diners i per tant una mica el que ve a reflexar a la moció és, i a solucionar és el dubte que tenien les famílies de dir només van donar diners a l'Ajuntament per dos cursos i continuarem els cursos, no? Perquè el compromís és fins que hi hagi un canvi amb la normativa sigui justa i equitativa en aquest sentit. El que hem fet treballant els grups és que també hem vist que hi ha una ruta del Consell Comarcal, gestionada pel Consell Comarcal, que va fins a Fontscaldes i Masmolets. Es van plantejar el fet de si s'incorporava també en aquesta línia d'ajudes per a aquelles famílies que es desplacen des de Masmolets o Fontscaldes, que són nuclis urbans, fins a Valls a escolaritzar aquí, hi ha primària, infantil, etc, etc, i s'ha incorporat també dins d'aquesta moció. Per tant, el que busca és el compromís a llarg termini de l'Ajuntament de Valls i dels grups de l'Ajuntament de Valls perquè siguem nosaltres els que directament al Consell Comarcal, o si la MEDE demanés una altra cosa, ja se'n parlaria, els diners ja no els hagi de posar la família, sinó que nosaltres ens entenguem amb el Consell Comarcal en quant als costos que s'han de pagar per aquesta part parcial del transport que havien de suportar les famílies d'una manera injusta.
Molt bé. Per part d'Esquerra, no intervenen. Per part de la CUP. Sí, senyor Huguet.
En el ple del 26 de febrer del 2018 votàvem a favor de la moció que a petició de l'Associació de Veïns de Rocabruna i l'AMPA Rocabruna de Picamoixons ens van exposar públicament per garantir la gratuïtat del transport escolar dels i les alumnes de Picamoixons que assisteixen en els centres docents de Valls en l'etapa de l'ESO, de grau mitjos i de PFIs. En aquest moment, el 26 de febrer, vàrem preguntar i dèiem textualment, aquest acord que es pren d'assumir el copagament de les quotes de transport per part de l'Ajuntament de Valls serà pel curs 2017-18, per tant, retroactivament se'ls hi pagarà a les famílies? I què passarà en els propers cursos? Caldrà seguir aprovant mocions d'aquestes o ja s'establirà un acord permanent? També preguntàvem quins pactes, quins acords hem arribat amb el Consell Comarcal i quins mecanismes de gestió hi haurà per regular-ho. La CUP vàrem aprovar aquella moció i emplaçàvem a l'equip de govern a estudiar altres realitats similars als alumnes de Picamoixons, com per exemple els que viuen a Fontscaldes, a Masmolets o als barris fora el nucli. Sembla que les preguntes no es van poder contestar, per això després més d'un any hem de tornar a presentar una segona moció. Tot i que ens alegrem que alguna aportació feta s'hagi pogut treballar i incorporar. És per això que a la CUP li sembla molt coherent que s'incorpori la situació de Fontscaldes i Masmolets a la resolució de la situació de greuge que pateix l'alumnat de Picamoixons i que es vetlli per la gratuïtat del transport en totes les realitats específiques del terme municipal.
Molt bé, part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres també ens hem afegit en aquesta moció. També trobem molt encertat que, a més, a banda de picar moixons, que va ser qui va iniciar, diguéssim, aquesta reclamació, podríem dir-ho així, també s'hi afegeixi Mas Molets i Fons Caldes. Entenem que aquesta no és una realitat o unes necessitats només de Valls i dels seus nuclis, sinó que altres municipis de tot Catalunya es troben en la mateixa situació. De fet, el nostre grup parlamentari va presentar una proposta de resolució precisament perquè el govern de la Generalitat es fes càrrec del transport dels escolars que visquin en diferents nuclis d'un mateix municipi, perquè mentre això no es produeix, hi ha un problema de les famílies, sobretot ja, jo crec que incomplim aquell objectiu que tots tenim d'equilibri territorial i d'igualtat d'oportunitats. Mentre això no passi, mentre no siguin altres administracions qui ho faci, crec que el més coherent serà que ho faci l'Ajuntament, i per tant per això ens hem afegit a la presentació d'aquesta moció. Gràcies.
Molt bé. Senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres també hem afegit amb el mateix criteri que ens comentava la senyora Ibarra, no? Hem afegit perquè ho considerem just. Regula o pretén regular temporalment una situació fins que es trobi una solució definitiva en aquest aspecte. I a més la part també considero també justa dintre del que aprovi aquest saló de plens és que a més incorporen altres ubicacions com Fons Caldes i Mas Molets. Per tant, ens hem afegit amb aquesta moció, per tant la recolzem plenament, esperant que en algun dia no calgui fer aquesta actuació perquè se solventi d'altres instàncies que és aquí pertoca. Gràcies.
Molt bé, senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Seré breu, ja que es tracta d'una moció consensuada i que sembla que satisfà els que fan la petició en un primer terme, doncs a la població, podríem dir, de picamoixons. En primer lloc, manifestar que Compromís per Valls ja va veure amb bons ulls la proposta de moció que en un primer moment ens van fer arribar, ara fa un mes aproximadament, l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Empar de Picamoixons. Enteníem d'una banda que les i els alumnes de l'EMD patien una certa discriminació pel que fa al transport escolar respecte d'altres estudiants i que l'Ajuntament de Valls havia de ser sensible a aquesta problemàtica, procurant prendre-hi part per tal de contribuir a resoldre-ho fins que solucioni de forma definitiva per part de les autoritats competents, tal i com recull la moció. I per altra part, també van ser conscients que un compromís de l'Ajuntament de Valls no podia provocar greuges comparatius amb l'alumnat d'ESO, FP de grau mitjà i de programes de formació i inserció de les pedanies de Mas Molets i Fons Caldes. És per això que amb la incorporació d'alguns canvis que proposa ara el nou text de la moció, amb l'objectiu de recollir el màxim consens possible entre els diferents grups municipals i contemplant també que no hi haurà discriminació vers l'alumnat de Mas Molets i Fons Caldes, la nostra formació considera que la que tenim al davant és de moment una bona solució a la problemàtica, fet pel qual vam decidir adherir-nos a la moció que s'està sotmetent ara a aprovació.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? No? Queda aprovada per unanimitat. Passaríem a la següent moció, presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, la CUP, PSC, Compromís i Partit Popular, en relació a la concreció de les propostes per gestionar el document del POM en el moment de la seva aprovació provisional. Hi ha hagut una intervenció llarga amb el POM, no sé si volen afegir alguna cosa més als diferents grups, no? Entenc que queda aprovada per unanimitat, sí? Molt bé. Ja passaríem al punt 13, no, 15, de pregues i preguntes. No em consta cap pregunta. No tinc el mòbil. No, el regidor de Salut em recorda que al final del ple ens farem tots una fotografia per la marató de donants de sang del pròxim dia. D'acord. No sé si hi ha algun prec, que vulguin fer algun prec. Senyor Robert.
Sí. Bé, volíem fer un prec sobre la taula del barri antic i és que ens agradaria que no es tornés a reunir fins passades les eleccions municipals i que no es presentessin l'estudi o les conclusions inicials que s'han tret fins llavors, bàsicament perquè creiem que no cal dinamitar un espai dins d'una dinàmica electoralista en què segur que tots els partits ens acabarem endinsant, i tampoc volem que sigui utilitzada la taula com un espai de propaganda electoral del govern. Llavors creiem que el més ideal per mantenir el bon funcionament de l'espai és aturar-lo durant un mes, de fet és menys d'un mes, fins passades les eleccions, ja que ha quedat palès, jo crec, el compromís de tots els grups que estem aquí representats en treballar per la rehabilitació del centre històric i per situar-lo al centre, valgui la redundància, de la ciutat, però també creiem que fora bo alhora no dinamitar un espai que va funcionant mitjanament bé. I un altre segon prec molt breu, és un prec potser de reflexió en veu alta, bàsicament per si fos possible, que ja sé que no serà, que ens comprometéssim tots a no concentrar les inversions municipals els últims 4 mesos de legislatura, perquè això ha estat una dinàmica en què jo crec que les últimes legislatures hem anat reincidint, i el ple d'avui jo crec que n'és un exemple, però és una dinàmica que crec que com a prec i reflexió en veu alta fora bo que potser poguéssim canviar.
Hi ha algun prec més per dels grups? No, senyor Robert, contestant els precs, el govern governarà fins que li toqui governar i, per tant, en aquest sentit, farem per responsabilitat totes les accions de govern en aquest sentit que hi ha dins del pla de mandat i, per tant, també forma part de la responsabilitat que ens pertoca del càrrec, que és governar fins en els paràmetres que es marca la legalitat en aquests termes. D'acord? Molt bé, si no hi ha res més, s'aixeca la sessió i fem aquesta fotografia.